Spock, los turbojets.
Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble.
¡Conecte los turbojets!
¡Baje inmediatamente!
Me temo que me he pasado, capitán.
Nadie es perfecto.
Benvinguts al Ningú no és perfecte. El penúltim programa de cada temporada sempre és especial. No tant com l'últim, pel qual solem deixar l'artilleria, però també especial perquè hem de donar cabuda a alguns temes pendents. Així ho farem avui, com una ressenya que teníem gravada de fa setmanes i que encara no havíem tret, com és la de Tom i Jerry, que acabarà coincidint amb el seu llançament amb Blu-ray. Però el tema principal de la setmana és l'especial sobre la sèrie Sweet Tooth. Basada en el còmic de Jeff Lemire de la línia Vertigo, Netflix n'ha llançat una sèrie que volem abordar en profunditat. Hem de dir que aquest programa el volíem incloure la temporada vinent perquè en aquesta volíem fer l'especial sobre Loki. Però donat que la sèrie de Marvel Studios acabarà el mateix dia que tanquem temporada i que justament acabarem amb Viuda Negra, Loki passa la temporada que ve. I Sweet Tooth s'avança com l'última sèrie que parlarem aquesta temporada. Avui, Sweet Tooth. Comentarem la sèrie en una primera part sense spoilers i posteriorment amb spoilers en què repassarem les trames i millors moments. Ja us avisarem entre les dues parts. Després de l'anàlisi de la sèrie, en farem una ressenya del còmic. Aquesta setmana ens acompanyaran en Marcel González, en Pau Garriga, l'Aran Bonmatí i la Marta Sanz, qui us parla dirigint i presentant aquest programa, l'Ignasi Arbat. Abans d'entrar en matèria, recordar-vos el nostre podcast. Podeu escoltar tots els nostres programes i subscriure-us a iVoox i també a la nostra web ningunoesperfecte.cat. També podeu escoltar només els últims programes en agregadors com Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcast i Pocket Cast. A més, a ningunoesperfecte.cat trobareu el blog amb crítiques de cinema, els enllaços a les xarxes i els podcasts. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes, instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. També estem a Twitch, en què anunciem els directes per les xarxes i després ho pengem a YouTube. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Pel que fa a l'espai de mecenes, el trobareu a Patreon. Podeu entrar des de l'espai de subscriptors a ningunoesperfecte.cat o patreon.com/ningunoesperfecte. Amb la vostra col·laboració podem seguir fent aquest programa i ens ajudeu a cobrir les despeses de manteniment del canal de podcast, el lloc web i els equips tècnics per gravar des de casa. A canvi, sigui quin sigui el grau de col·laboració, trobareu a Patreon contingut exclusiu com Videoclubers. Acabem de publicar la cinquena entrega amb un monogràfic meravellós sobre Star Trek 4 Missions Salvar la Tierra amb en Sergi Toboso. Però a més de Videoclubers, oferim una versió en alta qualitat de so del programa i edicions especials recopilatòries. Llaminers, comencem!
Once upon a time, bad people ruled the earth. They were greedy and self-destructive. So nature made everyone sick.
Excuse me? Are you a doctor?
And then a miracle happened. They called them hybrids. Your kind. It's your job to live a full life. But some bad people are still out there, Gus.
I comencem ja l'especial Sweet Tooth, amb el qual començarem el programa d'avui i anem a presentar ràpidament a qui ens acompanya. Tenim en Marcel González. Marcel, què tal, com estàs?
Hola, bones, què tal?
I la Marta Sanz. Marta, benvinguda aquesta setmana també.
Gràcies.
Doncs va, comencem amb aquesta sèrie, Sweet Tooth, sèrie basada en un còmic de la línia Vertigo de DC. Ha tingut la seva sèrie pròpia, l'ha estrenat Netflix, i parlarem primer en aquesta part sense spoilers. Per tant, de moment, si no heu vist la sèrie encara, la podeu escoltar amb tota tranquil·litat, i començarem, si hi ha cas, primer de tot, ràpidament, us explico una mica la premissa perquè sapigueu de què va. El 2020 ha estat un any bastant apocalíptic, per tant és una sèrie sobre l'apocalipsis. Veurem també de quina manera la tracta, perquè és una mica diferent del que, primer, del còmic i del que estem acostumats en aquest tipus de gènere. Però aquesta mena d'apocalipsi que la sèrie anomenen el Great Crumble, diguéssim, ha provocat un virus que ha començat a matar a la població, i els nous nens que han nascut o que neixen en aquest món són híbrids entre humans i animals. Aleshores te trobes a nens que són una barreja, doncs això, entre un porc i una nena, o un cérvol i un nen, i molts altres que anirem coneixent al llarg de la sèrie o que anirem veient. A partir d'aquí tindrem la història d'un d'aquests nens, que és el Gas, és un nen híbrid amb cérvol, que viu a una cabanya aïllada amb el seu pare al parc de Yellowstone. Quan el virus afecti el pare, el nen haurà de sortir d'allí. I com sortirà? Doncs acompanyat per una mena de guardaespatlles, forçut i molt gros, que anirem coneixent, i emprendran un camí, suposadament, cap a un lloc, després explicarem una mica per què, a través també d'altres aventures amb altres personatges que se'ns presentaran, com un pediatre que acabarà prenent una deriva també estranya. Bé, de tot això ara en parlarem. Primer de tot, el que us pregunto, Marcel Seagas, quines han estat les teves impressions generals de la sèrie?
La meva impressió general és molt bona, la veritat. Ja coneixia el còmic, ja me l'havia llegit, tot i el canvi total de to que fa la sèrie, perquè és molt més amable que el còmic, i ja dic, passem d'una tonalitat molt sinistra a una tonalitat en forma de conte i molt més amable. Doncs aquest canvi de tonalitat li ha sentat bé, i la veritat és que s'ha convertit com en un producte totalment diferent que ni desmereix. Per alguns serà millor el còmic, per d'altres millor la sèrie. Per mi tots dos són molt bons, però és això. Jo crec que és una de les millors sèries d'aquest any, la veritat.
Doncs jo no seré tan optimista com vosaltres ni com la sèrie. M'agrada molt la fantasia, l'aventura. M'agrada molt la trama d'angust. Jo crec que és molt irregular i que en alguns capítols a mi m'ha sobrefarcit o que està tractat d'una manera que no hi ha... El ritme baixa molt. Hi ha actituds o conductes d'alguns personatges poc coherents amb el personatge mateix. Jo no he llegit el còmic, però aquest to més optimista, més family friendly, no? més familiar, més fantasiós. A mi m'encanta la fantasia. Ja m'està bé, per què no? S'han fet moltes distopies i virus i aquest any, coincidint, diguéssim, amb la pandèmia. I aquest, doncs, el pren d'una altra manera. Hi ha punts de foscor, sembla que a vegades la sèrie ens l'explica en gust, el nen, d'altres que no ho sé, molt irregular. I vas veient diverses trames que saps que en algun moment s'enllaçaran, però no s'acaben d'enllaçar, tu estàs esperant... No ho sé, jo diria que per mi ha estat irregular, i que la trama d'en Gus i del seu pare, el primer capítol, el segon capítol, m'ha agradat molt, alguns altres no m'han agradat gaire. És a dir, aquesta irregularitat. Alguns m'han agradat molt i d'altres capítols no m'han agradat tant.
Bé, a mi la sèrie m'ha encantat, eh? Trobo que està molt bé el portal o canviar el to del còmic respecte al que és la pròpia sèrie. És a dir, sí, és un conte de fades. De fet, han portat una mica el tema apocalíptic en aquest gènere, i crec que ha estat positiu perquè ja hem tingut diverses produccions d'aquest tipus que totes més o menys tenen un patró bastant similar. El gran exponent penso que és una mica Walking Dead. De fet, el còmic penso que té bastants punts en comú de Walking Dead, i tornar a veure una cosa semblant a això sincerament, a mi no em venia molt de gust, tot i que el còmic m'ha agradat, i que l'he disfrutat molt bé. Però pel que fa a la sèrie, no em venia de gust. I suposo que això una mica també li devia passar als creadors quan van agafar el material i quan van parlar de com ho adaptem. I crec que aquest canvi de to, més buscant un públic familiar, també un to més optimista, penso que l'ha beneficiat. Hi ha més canvis respecte al còmic, perquè vist el primer capítol sembla que més o menys aniran seguint la història, però ràpidament te n'adones que no és exactament així, sinó que en cert punt o en certa manera intenta fer una, o fa en algun, una prequela del còmic. Presenta els personatges en un escenari que el còmic una mica veus més o menys d'entrada, i aquí t'explica aquest camí de com aquests personatges que al còmic havien arribat a un determinat punt, com en la versió o en la lectura que fa la sèrie d'aquella història han arribat en allà. Que hi ha bastants de canvis, perquè evidentment, doncs, si el to és diferent, com arriben els personatges en aquell punt que acabada la sèrie, sembla ben bé, no diria el punt inicial, però gairebé respecte al còmic, què és el que ens ha portat cap allà, amb tots els seus canvis. A mi, de les, sobretot tres històries, perquè això funciona bàsicament en tres històries diferents, amb personatges que estan en diferents llocs, que tu saps que en un moment o altre convergiran i que les tres històries s'acabaran creuant, perquè hi ha com una mena de pseudo-referències. No sé si és això que comentaves tu ara, Marta, dels i baixos, potser perquè, a veure, aquí per mi hi ha una història que sobresurt respecte a les altres, que és la història del Gas, la seva relació amb el Jepper, el Big Man, no? Que és el que l'acompanya, i quan s'afegeix després...
Es diu Gus, eh?
Gus, Gas, no? Ho sé. Gas? Bé. Bé, no sé, Gus o Gas, és igual, li direm de les dues maneres i ja està, G-U-S.
Disney Plus, Disney Plus, o sigui, la polèmica està allà.
Exacte, sí, correcte. Doncs a mi aquesta història m'ha enamorat i sí que és cert que quan posa el focus en les altres dues històries no m'interessa tant. Això és així, no? I clar, tens algun...
Però és una llàstima, perquè tenen potencial perquè t'interessi.
Sí, però a veure, és que el personatge del Gus és tan bo... Jo diria que fins i tot
clar,
és més bo
és que
el del còmic.
Aquí tindríem debat, eh? Marcel, vinga, va. Aquí, jo, aquest to optimista, que sí que regna com una mena d'àurea en tota la sèrie, és perquè en Gus, l'he catalanitzat, és així. És alegre, és innocent... S'ha criat en una cabana, és mig cérvol, li ha tocat un dels millors animals més dignes i honestos de la fauna. Vull dir que ja el seu personatge t'aboca aquest optimisme, però no és una sèrie optimista. O sigui, si tu la veus, ostres, està ambientada 10 anys a partir de la malaltia, que li diuen, no? La detonació d'aquell virus que també té uns números i lletres... Doncs és això, no? Que és aquesta fantasia de la visió del nen però que alhora l'entorn, no? El general i tota la resta, no t'aboca cap optimisme. O sigui, tota la resta, jo no li veig cap optimisme.
I això és lo fantàstic. O sigui, jo crec que han agafat precisament el còmic i el personatge que més s'assembla de traslladat del còmic a la sèrie és precisament en Gus, perquè realment els altres, bueno, alguns són una barreja de dos personatges, d'altres són personatges totalment diferents que no tenen res a veure, d'altres l'han fet molt més amable, però diguéssim que el que és més semblant al del còmic és en Gus, perquè és un personatge que es manté la seva innocència, manté el seu optimisme, al contrari dels de la resta de la sèrie. I jo crec que la sèrie, el gran encert és aquest, és que agafa aquest optimista i ho potencia. I amb ell envolta tota la sèrie, envolta tota l'apocalipsi, envolta tota la misèria que hi ha al voltant. I ens trasllada més la sèrie, diguéssim, amb la tonalitat d'en Gus o en Gas, que no passa... bueno, que no el còmic està, diguéssim, narrat d'una manera més general i més llunyana, no? Llavors, aquest canvi, i això és fantàstic, Això és fantàstic perquè ens està fent que funcioni una història d'una manera que sembla impossible que pugui funcionar. Una història apocalíptica amb una base més optimista, amb una base de conte. Jo, per mi, ho han aconseguit realment bé i per mi, i ja dic, sobretot veient com és la història original, i que és super, és la cosa més apocalíptica i la cosa més negra i la cosa més depriment, fins i tot els dibuixos són una mica depriments, que hi ha. I explicant-ho d'una manera, fins i tot és que potser ha guanyat la història, doncs a mi em sembla fantàstic i d'una habilitat impressionant.
És cert, si és que jo votaria perquè els 8 capítols, perquè aquesta sèrie té 8 episodis. En 8 episodis expliquen 3 trames diferents. I volen aprofundir en 3 trames que, clar, és difícil anar al background de totes les trames no, i els personatges, que a més viuen allunyats, viuen en punts diferents, amb unes implicacions morals, de valors socials, econòmiques, de convivència. Volen explicar, crec, a vegades moltes coses... I al final acabes valorant tan sols la part de... És a dir, per mi m'agrada, m'enamora la part on surt en Gus i el en Puba, no? Bueno, aquí el Cria, i el Big Man i la noia, la Bear, no? Que m'agraden molt aquests sobrenoms que es posen. Vull dir que és això el que dic, que potser s'han desviat, a vegades s'han dispersat, han volgut explicar moltes coses per potser donar-nos una visió de com ha quedat el món o quina bueno, mena de personatges que, viuen en aquest món.
Pensa que això estava pensat per més d'una temporada.
Sí,
per
sí
tant...
ja ho sé, que és com una introducció. Ja l'he vist que és una primera temporada d'introducció, però potser és que jo... En aquestes minissèries de 8 capítols els hi demano ja molt, no? I potser és una cosa meva.
Ah, no, perquè això jo penso que està fet amb una planificació a llarg termini de diverses temporades i, de fet, aquí el que t'han sentat és una mica les bases del que veuràs. I te plantegen diferents interrogants que quedaran oberts al final, que en resoldràs poquets... i el que t'aniran resolent encara t'obre més porta al misteri, no?
Bueno, jo aquí em vaig enfadar, però això és en la segona part d'aquest especial.
Te vas enfadar perquè tu vols saber-ho tot, però...
Exacte.
Clar, aquí està la gràcia, perquè dius, hosti, ara m'has acabat la sèrie en un punt que em tens superenganxat...
No, només això és... No, això explica-m'ho bé. Com ha passat això?
Clar, però pensa que el còmic també passa exactament el mateix, és a dir... O sigui, a veure, no ens anem ara de mare, no? Però vull que ja t'ho explicarem més endavant.
Hem dit que hi ha híbrids, no? Com ha pogut sorgir aquesta fusió, no? Aquesta genètica, com ens hem fusionat amb la natura,
bé,
no?
Les respostes arribaran, no totes de cop, evidentment. Això és una sèrie, per tant, ens han d'anar enganxant.
Això és d'abraçar arbres. Ja us ho dic, que quan aneu a fer aquestes jornades d'abraçar arbres... D'aquí uns anys tindrem infants híbrids.
Bé, abans d'anar a temes de preproducció i de com s'ha rodat la sèrie i tal, hi ha un tema que crec que en aquesta part sense spoilers hem de comentar, que és la part interpretativa, sobretot per mi el prodigi que és aquest nen, el Christian Convery, que jo crec que gràcies a l'energia que és capaç de transmetre i donar a aquest jove actor el personatge, la sèrie creix. Almenys això, no sé, m'ha donat a mi la sensació, eh? Tot i que tens el personatge, que, en teoria adult, que aguanta una mica més la sèrie, no? Que és el que fa de Jepa, que és aquest l'actor, el Nonzo Anonzi, penso que qui porta la gràcia, el comandament, és aquest Christian Convery, que gràcies al... No sé, té una gràcia especial aquest nen, jo, és que, en fi, no ho heu trobat?
Sí, de tota manera, també jo voto a favor de l'actor Will Forte, que crec que fa un
home,
molt
Will Forte
bon
és un
paper.
Veteraníssim ja de... Sí, sí.
Jo coincideixo totalment amb el jove que és aquest nano, el que desprèn a pantalla, no tan sols ja la innocència i la simpatia que desprèn, sinó tota la seva actuació per mi és fantàstica, és molt jove, és un nano que realment m'ha impressionat molt.
Té 11 anys.
Bé, a més, és la naturalitat en què actua i realment tu et creus el personatge, que és potser el més difícil. Que tu te'l creguis, i és que ràpidament, o sigui, entres de seguida i te'l creus?
Va, bueno, ja ho comentaré amb més profunditat quan parlem dels episodis, però hi ha una escena concreta en el que surt caracteritzat, que s'intenta disfressar, I precisament el que més em va sorprendre va ser que el meu pensament va ser, ostres, es nota molt que va disfressat, que li han posat una cosa a sobre. I després dius, no, però què dius? Si és un personatge amb banyes, amb cervo. No? I això diu molt de com de la bona caracterització i com t'arribes a creure el personatge.
Mm. Bé, abans d'anar al tema de producció, volia comentar sobre el to de la sèrie, perquè aquí també n'han parlat els seus responsables, com per exemple Jeff Lemire, que és l'autor del...
Lemire,
s'ha de dir?
Sí.
Bé, molt bé. Doncs Jeff Lemire ha reconegut aquest to més lluminós, més clar, que té envers la sèrie de còmics i com van arribar a un acord amb Jim Mickle, que és el showrunner de la sèrie, director d'alguns dels capítols, guionistes, és a dir, una mica la sèrie és ell, l'ha portat bastant ell, que volien donar aquesta perspectiva diferent al que era el món post-apocalíptic, perquè ells també consideraven que havia una sobresaturació d'aquesta distopia fosca, estil de Walking Dead, que de fet l'Emir doncs, va dir en el moment en què jo vaig fer el còmic no hi havia tanta producció d'aquest estil i... Bé, doncs va decidir tirar per aquí, però sobretot jo diria que arran de Walking Dead, que va passar com a sèrie de televisió en lloc dels còmics, es va convertir que totes les sèries n'hi havia moltes que eren iguals. Aleshores, canviar-li aquest to per mi ha estat la clau també perquè el projecte tirés endavant, no? Això és el que han dit ells. I...
Sí que n'hi ha hagut, però no trobeu que la qualitat ha estat en algunes no massa bona? O sigui... Sí que hi ha hagut produccions apocalíptiques, distopies, virus, però no trobo que totes hagin estat excel·lents.
No, no.
I precisament en el món en el que estem ara, que estem farts de pandèmia i tal, és que ha sigut un encert extra de canviar-li el to i canviar-li la visió a la sèrie. És que no hi havia ganes ara de veure una sèrie apocalíptica més, i a més amb un virus tan semblant com és el Covid, no? Que veiem a la sèrie.
Que no només parla d'això, també parla de lo malament que ho han fet els adults amb el medi ambient. Vull dir que aquí els adults reben, que són culpables de no haver cuidat la Terra.
Sí. Bé, com a productors tenim a Robert Downey Jr. i la seva dona, Susan Downey, que de fet no fa gaire han fet la sèrie de Perry Mason, que també han estat productors.
Molt bona, m'agrada.
Sí, sí, i aquesta és la següent, i ells també estaven a favor de deixar enrere aquesta foscor i que els espectadors gaudissin de l'experiència, del personatge de Gus, del seu optimisme i de tota aquesta sèrie d'aventures que aniran vivint al llarg d'aquests 8 capítols i donar això, una història d'esperança enmig d'un món depriment. I aquesta era una mica el to que li han volgut donar a la sèrie, bastant, crec que encertat. Clar, amb el tema del to més fosc del còmic, treure tota la part de violència, que també el còmic és important, amb el tema de la pandèmia del Covid, tenien por els responsables que això fes tirar una mica enrere alguns espectadors i que poguessin allunyar-se una mica del producte. Clar, era molt fàcil tirar potser per un gènere més a prop del terror, però convertir-ho en aquesta mena de conte de fades que dèiem abans, pot sorprendre, però això és una decisió que es va prendre abans del Covid, no? Perquè, clar, sí que un cop amb el Covid pel mig, doncs dir, ostres, doncs canviem el to de la sèrie perquè ara potser l'espectador no li vindrà de gust veure això. No, és una decisió que ja venia d'abans.
I que li ha sentat bé, o sigui, meravellosament bé. Jo crec que, precisament, aquí és el que deia abans, de que té la gràcia de ser en l'Emir, que comentàvem abans, és que és un guionista totalment tètric. És totalment tètric i és especialitzat en terror. Llavors, passar aquí, és que a mi em sembla meravellós.
Bé, si voleu parlem una mica de com ha arribat aquest projecte, com s'ha fet, farem ràpidament. De fet, la idea es va anunciar que es faria una sèrie basada en el còmic de Sweet Tooth al novembre del 2018 i que aniria a la plataforma de Hulu. De fet, es va ordenar per fer un pilot que se n'encarregués la cadena. Ja llavors ja teníem el nom de Jim Mickle com a director i guionista, showrunner, responsable de la sèrie. Jim Mickle ha estat director i guionista de pel·lícules com Stake Land, que ja tocava el món apocalíptic dintre del gènere de vampirs. Molt bona pel·lícula, per cert. I també Frío en Julio, Cold in July, que també és una molt bona pel·lícula, en aquest cas una mica més d'intriga, que està protagonitzada per el Michael C. Hall, el protagonista de Dexter, que està molt bé. Per tant, Jim Mickle és un nom important i potser no molt conegut, però les coses que ha fet, la veritat és que estan molt bé. El cas és que això a Hulu, no sé si és perquè havia el tema de Disney, la compra de Fox i tot això, finalment ha acabat en mans de Netflix. De fet, el 9 d'abril del 2020 es va anunciar que la sèrie havia passat de Hulu a Netflix i el 12 de maig de 2020 Netflix va donar la llum verda a aquests 8 capítols, començar-los a rodar i tirar-los endavant, i a l'equació hi va afegir un altre nom, que és el de Beth Sbarz, com a escriptora, productora executiva i també co-showrunner al cantó de Jim Mickle. I, clar, però dius, ostres, aquestes dates? Estem enmig de la pandèmia? Estem enmig de confinament? Sí, sí, aleshores, què van fer? Doncs volien rodar ràpid. Clar, tot el món estava aturat, excepte un país, Nova Zelanda. Aleshores, què van fer? Doncs van decidir anar a rodar a Nova Zelanda. O sigui, una mica això va ser com una casualitat.
A Nova Zelanda els van obrir les fronteres perquè no deixaven entrar ningú, eh?
Sí, però aleshores, el juliol de 2020, que va ser quan va començar a rodar-se la sèrie, clar, el món estava aturat, Nova Zelanda, el tema del Covid no havia entrat amb la mateixa força que la resta del món, també allà els espais naturals són molt, molt amplis i les restriccions eren diferents que la resta del món. Per tant, era un lloc que podien anar a rodar. I donades que les condicions de la sèrie els hi permetien, els paisatges i els entorns naturals i tot plegat donaven per fer una mica aquest món postapocalíptic, van decidir anar a rodar a Nova Zelanda. I a més ho han fet a llocs com a Auckland, o Queenstown, que són llocs que no sé si com a espectadors els podreu reconèixer, però són els mateixos llocs on es va rodar El Senyor dels Anells. O sigui, hi ha determinats paisatges a la sèrie que quedes amb la boca oberta. No sé si us ha passat.
És de les primeres coses que em va cridar l'atenció, de que precisament la fotografia, clar, amb aquest canvi de fer a Nova Zelanda, la fotografia, la imatge ha guanyat un per mil.
A mi m'ha agradat molt que a banda, bueno, no sé si ho sabeu, però Nova Zelanda és el meu destí imaginat. O sigui, si algun dia vull fer un viatge, fa molts i molts anys, és anar a Nova Zelanda. Vull dir que cada vegada que surten imatges així em cau la bava, no? Salivo. I està clar, ho notes perquè quan caminen sembla que no s'acabi mai, no? El paisatge és com els va seguint la mateixa muntanya i dius, ostres, aquí la distància és...
Com els hòbits que m'hi ha mort d'hores.
Clar, clar, que... sí, totalment. I de fet, m'agrada molt que en el primer capítol ja ens presenten on viuen en Gas, o Gus, i que viu amb el seu pare en una cabana dins un parc natural.
A Yellowstone.
Bueno,
estaria Los Yogi.
Sí, clar, que no està a Nova Zelanda, eh?
No.
No confonem. És...
No. Però bé, per la part que t'agafen, no?, de la cabana i tal, doncs pot colar.
Clar, això em va semblar meravellós. Pensava, ostres, si tu, no?, en un món apocalíptic, a on aniries a viure? Doncs mira, al parc natural de los Yogi, no?
Jo és que ja la primera imatge, les primeres imatges, que és el que dic, jo, quan poso la sèrie, la primera cosa que m'espero trobar és que sigui molt semblant al còmic, que, com he dit abans, és que el còmic és tètric i tota la imatge és tètrica. I de cop i volta em trobo, a part de la narració, amb aquella imatge, amb aquells paratges, doncs ja veus que allò canvia totalment, no? I ja te dona... Ja, aquí és quan ja, amb la primera imatge, ja t'estan dient el canvi de tonalitat que ens trobarem amb la sèrie, i que allò és totalment diferent, ja te desprèn aquell optimisme.
Jo he de dir que no em va sorprendre, perquè abans de llegir el còmic havia vist el tràiler de la sèrie, i de fet em va sorprendre el còmic, dic, què és això tan fos? He vist el tràiler i no tenia res a veure el to amb el que estic llegint aquí en el còmic. Vull dir que això també li pot passar a molta gent, si després de la sèrie decideix agafar el còmic, no? Bé, doncs amb el tema de la pandèmia no us penseu que la cosa va passar doncs tranquil·la, perquè sí que el juliol la Nova Zelanda estava molt bé, però al cap d'unes setmanes La cosa va començar a empitjorar, es van haver de confinar i es va haver d'aturar el rodatge també un temps enmig. No sé si van rodar el primer capítol i el segon ja van haver-se de confinar i aturar el rodatge. El cas és que es va tornar a reemprendre l'1 d'octubre de 2020 fins a mitjans de desembre del 2020, que crec que ja allà sí que van concloure el que és la resta de rodatge de la sèrie. I el zoo que surt a la sèrie és el zoo d'Auckland, de la ciutat de Nova Zelanda.
I curiosament aquest temps que va coincidir amb la pandèmia i tal, va servir per incorporar alguns elements que han enriquit la sèrie, com és una cosa tan tonta com el tema de les mascaretes.
Ah, sí, del segon capítol. I d'altres, no? Perquè...
Sí, sí, sí. Però bueno, em va cridar molt l'atenció de que precisament això, no? Si mirem el còmic, el tema mascaretes no surt i tal. En canvi, allà ja estava incorporat i ja t'estaven dient doncs, el que estàvem veient en el món real. I són coses així que enriqueixen la sèrie, que han sabut aprofitar per enriquir la sèrie sense donar el to alarmista o negre que teníem a la realitat.
Uh-huh. Home, que hi ha algun, ara no entrarem encara, però hi ha un moment que fan un sopar en una casa d'una gent que viu en una comunitat que sembla que no hi ha infeccions, no? Perquè no surten del seu grup bombolla, però per això no es fan testos d'antígens abans de començar el sopar, però allà ja veuen que passen coses, que potser hi ha algun contaminat també. Vull dir que hi ha comportaments, coses, que a vegades et fan pensar en el moment que vivim també.
Sí, sí, no, i que ha sigut, hi ha el moment també aquell en els que es discuteixen que estan allà fent les proves davant de l'hospital i que allò és el que ens trobaven al món real, amb els negacionistes que encara no es creien res i que estaven discutint si portar la mascareta o no, crítica cap a això mateix que malauradament, doncs també molta tonteria ens hem trobat en el món real. I s'ha reflectit, encara que sigui de manera lleugera, a la sèrie.
Home, hi ha un moment molt divertit, que em sembla que és l'últim capítol, que et fan un flashback dels inicis de la pandèmia, que veus dos netejadors de carrer...
Aquest és el que podem explicar bé, però aquest és el que em referia.
Sí, sí, que estan allà amb l'ozó, no? I dius, hòstia, aquesta conversa que tenen aquests dos, jo l'he sentit aquests dies també a boca d'algú altre, no? És com...
És que te reflecteix totalment i és aquí on dius, ostres, com han sabut aprofitar i fer crítica precisament d'aquest comportament estúpid de gent que negava tot això i que, bueno, i que per pura tonteria i egoisme doncs s'exposava totalment al virus que hem tingut en realitat.
Bé, doncs res, això tindríem més o menys solucionat el tema del rodatge. Si voleu, parlem ràpidament també dels efectes especials que sí que aquí també el propi equip hi ha hagut un intent, ho han fet així, han intentat que hi hagi més efectes pràctics que no pas efectes digitals, i és una de les coses que jo crec que la sèrie li ajuda a donar aquest to de fantasia, a vegades una mica de producció de tipus dels anys 80, m'ha fet pensar, i de fet tenim un clar exemple que és amb el personatge de Bobby, la marmota o l'híbrid marmota, que és aquest Bobby, que el més normal avui en dia hagués estat fer-lo digital. No ha estat l'únic, vull dir que han fet més coses en quant a efectes pràctics, com el moviment de les orelles del gas, que també són robòtiques, són animatròniques, no estan afegides de manera digital, és el nen que les té. De fet, el que ell tingui el cabell així més llarg és també per ajudar a tapar part del mecanisme que ha de portar a sota perquè les orelles se li moguin, que li fan anar amb un comandament a distància, no? Que també li van reflectint les diferents emocions o el que ell va vivint. I l'altre és aquest personatge de Bobby, aquesta marmota, que els propis responsables diuen que a l'hora de fer-lo s'han inspirat en Gizmo de Gremlins. Realment... sembla ben bé un animatrònic dels anys 80, tal com era als anys 80. És a dir, tampoc s'han matat a millorar-lo. És a dir, li han volgut donar aquest to, aquest estil.
Jo, amb en Bobby, jo, de totes maneres, penso que s'han passat una miqueta, perquè l'han fet massa mono. Aquí sí que trenca una mica, o a mi me semblava que trencava una mica la imatge de la resta de personatges.
A veure, que... Marcel, aquí tot és molt mono. És que el còmic tot és molt lleig. Tot
ja,
és molt
ja, ja.
lleig.
Però aquest especialment, eh? En Bobby és que ho és especialment. Veus una cosa més que dius, això per vendre ninos més endavant, segur.
Bé, això s'ha encarregat una empresa que es diu Fracture Effects, d'efectes especials, que són els que han creat el Bobby. A més, hi ha dos actors diferents que li posen veu. Una és una nena que es diu Lily, que té uns 13-14 anys, i un altre és un dels artistes de l'equip que posa part de la veu en off del personatge de Bobby. I Bobby requeria de entre 5 i 6 persones per moure'l davant de la càmera. Vull dir que poca broma, que la cosa és feta també amb molt de carinyo i molta cura. De fet, el propi Christian Convery, l'actor, coincideix amb tu, Marcel, perquè diu que el Bobby és molt maco, que li va cridar l'atenció perquè era molt maco i, a més, ha tingut el plaer d'agafar el comandament a distància de Bobby i treure'l a passejar, que suposo que molts és el somni de molts de nosaltres, no? Que seria treure a passejar aquest híbrid de marmota. I bueno, l'actor diu que s'ho va passar molt bé jugant amb el Bobby, fent-lo caminar, saltar i córrer. Vull dir que déu-n'hi-do les habilitats que té l'animatrònic, eh?
Jo és que no actuo, o sigui, estic allò per treballar, per actuar a la sèrie, i me trobo que em deixen fer això i ja no surto a fer... perquè m'estic tota l'estona amb el nino aquest.
Home, i tens 11 anys, clar, és que imagina't.
Clar, per això és el que vull dir, que imagina com devia ser.
Molt bé, no sé si voleu comentar alguna cosa més al respecte de tot això, d'aquesta part que hem comentat així sense spoilers.
No, bueno, incidint en això que deies també de que han fet els personatges a l'estil, diguéssim, d'abans i tal, doncs sí que m'ha fet, a part de el que ha comentat d'en Bobby, sí que m'ha fet gràcia, doncs, una mica de que no s'amagaven, sobretot quan surten a la part final els híbrids que estan tancats, doncs que, bueno, de que no s'amaguen precisament de l'homenatge aquest als anys 80, fins i tot de les parts més cutres, d'on es nota el llautó, que veus la imatge i dius, ostres, no, es nota el llautó i fas com a les pel·lis dels 80 i dius, i què?
Sí, sí, no, és exactament això, és a dir, és intentar reproduir això i una mica reivindicar el que són els efectes pràctics en un món avui en dia que predominen els digitals.
És que us volia dir que a mi aquest nino no m'ha agradat. És que el veig que... A més, a què respon? És a dir, dins del món en què viu en Gus, a Sweet Tooth, és un híbrid? És,
sí.
És un híbrid diferent, evolucionat, no? O sigui, no és humà.
És que representa... De totes maneres, ja més o menys al llarg de la sèrie anem veient que els híbrids no tots són igual d'humans. Perquè fixeu-vos que la primera cosa que comenten cada vegada que es veu un híbrid és tu pots parlar?
La parla. Ja. Sí, d'això em volia parlar en la segona part. M'ha interessat molt això. Però, de veritat, entenc que això és un gust que s'han volgut donar. És no? Un capritx. Perquè, de veritat, no...
Home, no, el personatge aquest ja és als còmics i és un personatge important.
De moment sembla anava a dir, però està mal dit, petós. O sigui, no sé, no acaba ni de comunicar-se bé, té només una persona amb qui connecta, que és la Wendy, que també és una híbrid, que m'encanta el seu personatge. I no ho sé, és que el tinc desencaixat. No ho sé, a vosaltres us ha agradat també, potser veniu del còmic i li veieu la seva importància.
No, jo és que vinc de jo què sé, la història interminable o de laberinto, i una mica és agafar això, és aquest concepte, i agafar un nino d'aquell tal com era als 80 i el portes aquí, sense millorar la tecnologia, ni tan sols et diria, eh? O agafar un gremlin.
Jo ja ho he comentat abans, de que a mi em sembla que en aquest personatge s'han passat una mica. Però bueno, és el que dic, al final... I és molt diferent, eh? Comentàvem el del còmic, i el del còmic, clar, la imatge precisament és molt més tètrica. I aquí han fet una imatge superencantadora. Però bueno, és, al final, com que el concepte... Bueno, com que tota la sèrie fan els homenatges, veus per on vas, doncs ho acabes comprant.
Uh-huh. Bé, diguem-ho clar, el còmic fa por, el personatge. Vull dir, és...
Jo sé.
Sembla una rata gegant més que... Vull dir, que clar.
Però, com tots, jo, allò que, el que comentaves fa una estona, de que ara potser hi ha gent que s'aproparà, que després de veure la sèrie s'apropi al còmic, s'espanti, mira, jo mateix, abans de fer el programa, he fullejat un altre cop el còmic i després de veure la sèrie m'he espantat. Dic, ostres, m'ha semblat molt més fosc del que ho havia percebut per primera vegada. O sigui, imagina't si ens ha canviat el xip a la pròpia sèrie.
Sí, sí. Bé, doncs anem a comentar ja ara, a partir d'ara, amb spoilers. Comencem ja, si voleu, desgranant directament trames i ho he separat en tres perquè ens podem concentrar, no anem d'un lloc a l'altre, que és com va la sèrie, perquè aquest format que fins i tot va endavant i enrere en el temps, aquí si de cas ens quedem amb les diferents històries i anem nosaltres també endavant en el temps o enrere, com ens vingui de gust. Primer presentem el personatge de Gus, Big Man, que és Jepper, no? Però l'anomena Big Man igual que Jepper anomena Sweet Tooth a Gus, perquè és un llaminer, de fet Sweet Tooth vol dir això, llaminer, és un nen que li tornen bojos les llaminadures, les galetes així amb xocolata, els caramels, totes aquestes coses, i el personatge de Bear, Oz, que s'incorpora en aquest grup i acaben formant aquest trio que aniran fent camí a descobrir l'objectiu del Gus, que és trobar la seva mare, perquè ja ho hem dit abans, Gus viu en una cabana amb el seu pare. De fet, així ens ho explica un narrador, perquè la sèrie comença amb un narrador, que és curiós, no? La figura de... no és cap personatge, de fet és la veu del James Brolin, que és el pare del Josh Brolin, que narra la història. Té molt bona veu, vull dir que narrador perfecte, però no és cap personatge, de moment, que s'hagi presentat a la sèrie. I tenim a Gus, que és aquest actor, el Christian Combrey, que comentàvem, que havia treballat, doncs, clar, a la seva jove edat, poques coses. Havia sortit a Legion, que havia fet el personatge del protagonista de David, quan era petit, amb 4 anys, i una cosa que no sé, algun canal d'aquests de produccions infantils, Pub Academy, i ja està, poca cosa més. Llavors tenim aquest actor, el Nonzo Anonzi, que és el que fa el personatge del Big Man, del Jepper, que és aquest actor molt, molt gros, alt i gros, vull dir que més alt i gros que no pas el personatge del còmic. I també més simpàtic, s'ha de dir.
Molt més.
Sí.
Més simpàtic a la sèrie.
Sí, 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 més simpàtic a la sèrie, perquè en el còmic és un Frank Castle, no? Un Punisher. Una mica.
Bueno, ja d'entrada, una de les primeres coses que fa és traicionar amb en Gus, o sigui, sí, molt sí. Més simpàtic.
Sí, no, una cosa que mai fa a la sèrie,
És curiós, però he llegit, vosaltres ho sabeu millor que jo, que aquest personatge del Jepperd, en el còmic és jugador de hockey.
Sí.
I aquí a la sèrie és jugador de futbol, no?
Futbol americà.
És que en l'Emir és canadenc. Llavors, clar, l'esport que es porta més allà...
És més
allà
conegut.
El hockey, sí, bueno, més conegut. Com a mínim allà és, bueno, és un esport que es porta molt. I no tan sols en l'Emir no tan sols l'ha introduït aquí a la sèrie de Sweet Tooth, sinó que el va introduir a d'altres còmics com Essex County, que precisament surt reflexat a la sèrie. Perquè quan va anar a la ciutat, és allò, fa una mica de crossover i fica Essex County. I bueno, ja dic, pels canadencs això del hockey és... Però clar, és una sèrie nord-americana i ha de sortir reflexat al futbol americà.
Sí, però m'agrada molt aquest punt testosterònic, no? Que a més en algun dels episodis li diuen, no? Que estàs acostumat a resoldre les coses a cops de cap. Vull dir que és un estereotip també, no? De jugador, futbol americà, no penses massa, tot per la força, a cops de puny o a cops de cap.
Sí, bueno, que li va molt bé al personatge, no? Perquè així ja te'l defineix una mica. Llavors descobrim més endavant que havia format part d'aquests últims homes, no? Que són
una mena... Last Man.
uns caçadors de d'híbrids, que de fet el que fan és, per perpetuar la raça humana, el que fan és caçar els híbrids, matar-los, i llavors descobrim que el que pretenen és investigar amb ells també per trobar una cura, perquè creuen que destripant-los poden arribar a trobar una cura a aquest virus.
Sí, aquesta és la part més terrorífica, no? Que al fi i al cap, si penses bé, estan obrint infants per treure'ls-hi un dins de certs òrgans, unes glàndules, o un material genètic que se suposa que és pot ser l'element d'una vacuna, un atenuant o una possible cura per a aquest virus que de fet ha matat molta població, no? Vull dir, el que veiem és que la població mundial ha quedat molt, molt marmada. Vull dir que no ens explica molt clarament, però ho sembla.
Ens presenta doncs, un món en el que la humanitat està condemnada, està en extinció, i que ells consideren que l'única salvació que té la humanitat és precisament trobar la cura mitjançant aquests híbrids, no? Perquè bueno, hi ha les investigacions que diuen que disseccionant poden agafar elements dels híbrids i tal, i cap allà s'encara. El que intenten és això, ells es veuen com els salvadors de la raça humana, quan estem en un món en el que la raça humana ja està condemnada.
Sí, perquè de fet el virus continua circulant i sí que és cert que no circula tant perquè viuen molt aïllats els uns als altres o viuen en grups bombolla, però ja ho veiem, no? De fet el que li passa al pare de Gus, de seguida que entra en contacte amb algú que passa per allà, s'acaba infectant i acaba morint al cap de poc temps i acaba deixant algú es queda orfe. I ha de sortir d'allà. Bon primer capítol, em va semblar. Aquest primer capítol potser és el més fidel respecte al propi còmic.
Sí, realment sí, tot i que ja és el que dic, ja tan sols quan et trobes amb la figura del pare, ja veus que ha canviat totalment, perquè el còmic ja dic, tot en general és molt més tètric. I realment ja comencem d'una base on ja predomina més l'optimisme, doncs ja tenim un personatge més simpàtic, ja es veu que hi ha una base diferent aquí, no sé. Sí que és potser l'episodi més fidel, perquè a partir d'allà és que és, per mi és un altre producte, ja és una altra sèrie. Sí. Ja agafa la seva vida pròpia i ja es separa totalment del còmic, no? Però el punt de sortida sí, el punt de sortida és, bueno, comencem una mica del còmic, però us avisem de que us canviem tot i us canviem la tonalitat i això anirà per una altra banda.
I aquesta relació que mantenen aquí el Gus i el Gepard, com l'heu vist, no? Perquè comença així que, mira, no me'n vull fer càrrec, al final, doncs, l'acaba perseguint, el Gus vinga, acompanya'm, que vull anar a Colorado, que vull trobar la meva mare, no? Perquè té una foto d'una dona que ell creu, el seu pare li havia dit que era la seva mare i que és la Verdi, i la seva missió és, un cop mort el pare, és anar a buscar la mare, no? Però clar, no pot fer-ho sol. I l'altre intenta se l'intenta treure de sobre amb totes les parades que es va trobant pel camí, però veurem que capítol a capítol, parada rere parada, no pot prescindir de Gus i al final és quan accepta de... No, ja t'acompanyaré i faré amb tu el que faci falta i no ens separarem, no? Com curiosament després acaben separant de manera involuntària.
Però és un personatge que està construït de tal manera que ja li veus bon fons des del principi. Ja veus que s'estima el nano des del primer moment que el veu. No, ja en el moment en què se'l troba a casa i que li pregunta com està i el deixa però no el vol deixar. És una lluita contra si mateix, és més que res, més que deixar el noi, el que està lluitant és la seva lluita interna, però jo crec que tant l'actor com el personatge doncs te donen la sensació de que realment té un bon fons.
Està tramada aquesta relació entre en Gus i en Tommy Shepard, de tal manera que te'ls acabis estimant i el que esperes amb moltes ganes és que es facin amics i que ell li faci, no sé si de pare, però de protector, de company de viatge, de, no, d'adult que el pot, no sé, guiar, perquè ell és un nen encara, no?
Hi ha un moment molt maco, aquell de les plantes, no? De la...
Home, aquest moment semblava Miyazaki. O sigui, això semblava tret d'una pel·lícula, no?, de Miyazaki.
Sí.
Aquesta planta, quin símbol té? Perquè també la veiem que creix al jardí, davant del jardí de casa dels cinc, no?, del doctor... i del doctor i de la seva dona, la Rania.
Sí, en principi, doncs, no sabem. Sembla que està una mica relacionada amb la malaltia, però no sabem com.
No se sap. De tota manera, sí que té efectes estupefaents, eh? Vull dir...
Sí, perquè quan...
Al·lucines bastant, no?, quan hi passes...
De fet, tenim una escena onírica, que també és pròpia del còmic, però aquí ve provocada per el fet d'estar en contacte amb aquestes plantes, no?
Està molt bé aquest estímul, aquest detonant, que sigui la planta, no? També és una picada
d'ullet. És un punt que m'ha agradat molt, la planta, la veritat.
Home, perquè... moltes plantes fan al·lucinar i encara hi ha tribus i no? que les fan servir per fer aquests viatges. Vull dir que està bé, està bé. És aquest contacte sempre amb la natura que entenc que es vol buscar i que es vol redimir i retrobar també. Amb la natura, és aquesta curació que necessita. I d'altra banda, doncs, vosaltres he llegit en una crítica que diuen que els més intel·ligents en aquesta sèrie, alguns dels personatges més intel·ligents, que clar, hauríem de parlar què és la intel·ligència, també són els més perillosos. Llavors, clar, jo penso...
No estic d'acord, eh?
Clar, però... parlen sobretot, suposo, per la...
Els més intel·ligents que són, amb més estudis, perquè...
Clar, la Birdie, la científica, no?, que d'alguna manera... No sé si és molt evident, a mi no se m'ha fet molt evident que sigui ella sola qui ha provocat o qui ha instigat la creació o la fuita d'aquest virus.
A mi no em fa pinta, jo no... O sigui, sí que ha estat en la investigació i tal, però és que els personatges que són tant el doctor com la científica, no me sembla pas que siguin personatges, diguéssim, dolents. O mostren una mica de... Bueno, ens estan deixant veure que hi ha alguna part fosca, alguna, però no sembla que siguin personatges dolents. Sembla més el corporativisme que hi ha darrere.
Sí, i els militars no el que apareixen allà, no? I dius, i vosaltres aneu sortit a les ordres d'aquí i us ho endueu tot i què en fareu? I, saps, és com aquella secció de... No, l'àrea 51, jo què sé, és una secció com secreta, sota silenci, que apareix allà, s'on porta tot, sense, i tu no pots oferir resistència, i comencen... Ostres, allò em va semblar una mica... No sé si en el còmic també passa així, d'atabalat, no?, de sobtat.
En el còmic, tot el que és la part de... Bueno, ja d'entrada, tot el tema de la doctora i de... Bueno, la doctora del que passa als laboratoris i tal, que es veu a la sèrie, apareix quasi cap al final de la sèrie. Hi ha moltes coses que precisament aquí han aparegut i que es veuen més cap al final. I no se li dona tanta importància. El que se li dona sobretot importància és el que és. Aquí seria una road movie, un road comic.
Sí. Bé, abans d'anar a aquest tema, que ara en parlarem, tenim algunes parades enmig del camí, com aquella parada al centre de visitants del parc que estan allà, no?, parc natural, que si trobes un lloc abandonat per viure tranquil·lament, és el centre de visitants, que es troba una família, no?, que està bé allà, per primera vegada veus el gas, que està interactuant amb un nen de la seva edat, la desconfiança de la família, no?, de tenir que el seu fill... tingui un nen amic que sigui híbrid. Comentaves abans el detall de les mascaretes, no? El primer que fan quan els veuen és posar-se les mascaretes fins i tot quan estan menjant perquè tenen por que els infectin.
Bueno, és que no saben ni com posar-s'hi.
No,
és
no.
Boníssim, és com és el que ha passat, no? A veure, com bombolla 4, comensals, màxim, taula, quanta, no? Ventilat, distància, me poso la mascareta...
No, és que segueixen tots els protocols de seguretat. O sigui, allà...
Mira... El punt de la casa aquesta, o sigui, el punt, és on ens diuen que aquesta sèrie separa molt del còmic original. En el còmic original, quan van acompanyat en Shepard, en Gus, que surten de casa, i la primera casa que es troben són uns cadàvers. Mm. Aquí, uns cadàvers que estan allò... bueno, és una casa tètrica amb uns cadàvers, i aquí ens trobem una casa amb una família, un ambient optimista, la família l'acaba acollint, els acaben ajudant, agafant estima per als personatges, i aquí és on veiem que, bueno, que la sèrie va per un camí totalment diferent i mostra molt, moltíssim el paral·lelisme aquest entre una casa i una altra. És el que ens ho diu tot de la diferència entre la sèrie i el còmic original.
Bé, una altra de les parades que tenim més endavant és quan volen agafar el tren i disfressa en Gus com a humà. Ho comentaves tu abans, no? Li posa com una mena de casc i fem veure que les banyes estan enganxades al casc perquè tu puguis pujar al tren i aquí no passi absolutament res, no?
Exacte, em va semblar fantàstic, o sigui, perquè li posen el casc i precisament és el que et deia, que el meu pensament va ser de, ostres, es nota molt que és un casc i que les banyes són seves. I jo dic, com són seves si és un actor que li han posat unes banyes? I el meu cap va explotar en aquell
moment. Està bé, perquè també veus una mica com es mou l'humanitat en aquests moments, a través d'aquests mercats, bé, tens un petit reflex del que queda de la civilització, com funciona.
Bueno, però també és normal perquè deu ser una estació important. El nen se'n va cap a Colorado, no? És la seva destinació, a buscar la seva mare, que només d'ella guarda una fotografia. I suposo que en aquests llocs on hi ha aquestes possibilitats de trànsit, de viatge, de mercaderies, on es mou tot això, és on hi ha més aquesta connivència amb el mercat negre, amb traficants... Clar, i en un món post-apocalíptic, què ens hem d'esperar? A veure, Ignasi, Marcel, què ens hem d'esperar? Que regni els reglaments del mercat sostenible i ètic?
Res de bo.
No, bé, sempre anem cap a pitjor,
sí,
no?
Sí, sí. Però bé, això ens serveix perquè dintre d'aquesta societat hi ha bona gent. Perquè
a veure,
aquí...
On hi ha la bona gent?
Home, aquí els capturen i els acaba rescatant aquesta mena d'humans que, per acceptar els híbrids, es disfressen com a híbrids, però són humans, o es disfressen d'animals i es posen nom d'animal, no?
Home, jo ho vaig veure aquí una mica Mad Max, també.
Sí, però és una manera de dir, ei, que nosaltres no tenim res a veure amb els humans normals que no accepten els híbrids i estan fent tot el que estan fent, i per diferenciar-nos creem la nostra tribu i cadascú de nosaltres es disfressa com un animal i els híbrids són déus per ells. O sigui, els veuen com, clar, quan veuen Gus és com, hosti, l'hem de protegir, el mimen, li donen totes les llaminadures, el porten als autoxocs...
Quina,
o sigui,
imatge més bona aquella de tota la galleda plena de xutxes.
Que jugui videojocs, o sigui, tot el que voldria un nen, menjar xutxes i jugar videojocs i anar als autoxocs.
I sentar-lo en un tro amb una corona i que tots anéssim passant i adulant-lo, no?
Però tots aquests personatges, la seva característica principal és que són joves.
Sí.
Són joves i odien els adults, estan molt separats del món adult. I jo crec que aquí el que es fa és precisament una crítica total de la societat, de la societat real, de que, bueno, hi ha el món dels adults que ha fet que el món estigui com està ara mateix, i hi ha la dels joves que no tenen oportunitats. Llavors, aquests joves què fan? Aquests joves creuen en els híbrids, que els híbrids són el futur del planeta. Llavors, el que estem veient en aquesta sèrie, doncs, són els joves, doncs, apostant per al futur i odiant el que han fet els adults amb el seu planeta i que els han deixat sense futur, amb ells mateixos.
Però clar, és cert el que dius tu, que no deixen de ser joves o nens encara, molts d'ells, més grans que el Gus, però nens, i acaben tenint aquella bralla, no?, al final d'aquell capítol de jo vull dominar, jo vull manar, els humans són tots dolents, no?, perquè clar, el que volen és matar el Shepard. Clar, el Gus no ho vol perquè és amic seu, i els altres, qualsevol humà és dolent només perquè és humà. Aleshores tenen aquesta disjuntiva
que... Al final el que mostren és això, és de que qualsevol idea, quan la radicalitzes, doncs acabes no veient els grisos. Allà el personatge d'en Jepper pot ser per fi doncs un adult que és bo, que no ha de, ho reconeix allò el personatge de Beer, però els altres no. I llavors és això, de que tot i que les idees puguin ser bones, tot i que tota la causa pugui ser bona, quan la portes al radicalisme, doncs acaba doncs, com acaba. En lluita de poder i comportar-se com els adults que ells també, que menyspreen tant.
Aquestes alçades de la sèrie és quan entra en joc aquest personatge de Bear, que interpreta l'actriu Estefania Levy Owen, que l'havíem vist fer de germana de Carrie Bradshaw a The Carrie Diaries, que era aquella sèrie prequela que es va fer de Sexo a Nova York.
Jo no sé si imiten també els adults o realment aquestes relacions existeixen en el món adolescent i jove. És a dir, al final surten les particularitats de la personalitat, no? I sempre hi ha algú que vol ser líder. I per ser líder has de desbancar el líder que hi ha actualment. Jo, no, també és una crítica de... Sí, és una crítica als adults, al món dels adults, perquè ens heu abandonat, perquè mireu que malament que heu tractat la Terra, perquè esteu equivocats, a més, esteu culpabilitzant els híbrids quan ells no són els causants d'aquesta pandèmia, d'aquest virus, d'aquesta apocalipsi, no? I, però alhora és un toc d'atenció de... No sabem si podeu viure sols. Perquè aquí qui fa la mediació? I en l'adolescència i en la primera joventut el món no hi ha grisos. El món es veu blanc o negre. O estàs amb mi o no estàs amb mi. I això ho recordem quan fèiem amics i a la primera de torn ens pensava que per alguna cosa ens havien traït, no? Perquè just anàvem amb un altre grup. Vull dir que aquí també hauria estat... Està bé que ho plasmin i aquest on viuen, no? Que és una, no sé si és una sala de jocs o abandonada i és tot com... Aquí sí que és postapocalíptic, una mica retrofuturista, perquè estan a més utilitzen aquestes ulleres de realitat virtual. Vull dir, és tot com molt, molt xocant, no? Vull dir que jo crec que aquí hi ha més que un odi als adults i que te vol mostrar que entre ells, si no hi ha mediació, si no hi ha una persona adulta que et faci veure les coses d'una altra manera, doncs pot arribar a esclatar aquesta mini lluita o gran lluita que tenen d'egos i de bàndols.
Perquè, bueno, els humans no deixen de ser humans, que crec que és una mica el que ens diu, que per molt que aquest grup d'humans, que per ser més joves aposten per al futur, que són els híbrids, doncs al final són humans, s'acaben corrompent i s'acaben comportant igual que es comporten els adults, amb les seves lluites de poder quan hi ha qualsevol problema.
Bé, d'aquí ens aniríem ja potser ja la trama, la part final, perquè de fet tot aquest camí els porta pujant un tren en marxa, no? Aquell capítol també és bo, no? El Jepper s'acaba trobant un antic amic, els intenten capturar, tot aquell capítol del tren, aquella trama, entretinguda, no? Una mica western també, això de pujar el tren en marxa, etc. Va estar divertit, em va agradar.
Sí, va ser molt xula, acció pura. Allà doncs, comencen a conèixer bé els personatges, sobretot el d'en Beer i en Jepper, i la veritat és que és una escena... Me va agradar molt com han traslladat també el personatge aquest, que és el company d'equip d'en Jepper, que sí. Com acaba arriscant la vida, com acaba el típic que és bona fe pura i que acaba doncs, morint pel seu company, simplement perquè és el seu company, i és un tros molt maco.
De fet, és en aquest capítol, no?, que es menciona per primera vegada que el Jepper havia tingut una dona, que havia tingut un fill.
Sí.
Perquè sí. Llavors això sí que hi ha aquell flashback a l'últim capítol que ha descobrit que havia tingut un fill híbrid i bueno, aquesta disjuntiva de que no sabia si acceptar a la seva família o sortir corrents. El gran dilema, no? Que quan no sap què fer, el trobar-se un fill, que em sembla que és mig toro, no? Pel que veiem a la sèrie.
Ho sembla, sí. De moment és el que ens han deixat mig veure, però...
Home, bueno, és que què podia ser, si no? És que és, no? És a bull. Si el pare fa cops de cap per resoldre les coses, com fan els bous, diguéssim, els toros, clar, jo crec que està molt ben trobat. Sí. Una altra cosa, a mi em sembla molt interessant l'amic de... Bueno, que era jugador, no? Compartien equip, diguéssim, però l'altre era un... passava desapercebut, és a dir, en Gepert no li feia cas, no era un jugador d'elit, no? M'agrada molt aquesta idea, perquè de fet és una idea ja molt treballada en socialment, que l'hem vista, i en les pel·lícules, que és aquest eslabó, no? Aquesta mena de funcionari del règim, no? Que són els last men, que ell només, per ell, només s'encarrega de portar mercaderies, fer inventari i s'ha acabat, quan es sap que tot el que hi ha al darrere està podrit, té un objectiu catastròfic, no? Terrorífic, i al final és la seva redempció. Ell reconeix que ja ha arribat fins al seu final. I, a més, té blancs de memòria de tots els cops de cap, que això és molt important, perquè això és una denúncia que s'ha fet també amb els jugadors de futbol, de tots els cops de cap que ha fet al llarg de la seva carrera professional com a esportista. O sigui, li ha quedat unes seqüeles terribles, no? Sí, vull dir que aquí hi ha informació que passa com desapercebuda, però que a mi em va semblar molt interessant.
Sí, realment trobo que sí. És que en aquest capítol, de manera molt subtil, ens deixa anar molta informació, com bé dieu, tots dos.
Bé, en tot cas, aniríem ja al tram final, quan arriben a la casa de la que suposa que és Birdy, que és la mare, no es troben a la mare, es troben a una amiga de la mare, que els donarà informació sobre aquesta mare, i d'altra informació que esbrinaran ells quan... entrin a la casa, i a través de flashbacks i a través de les coses, els informes que van llegint, bé, anem descobrint alguns dels secrets de l'epidèmia, de com es van conèixer els pares de Gas, que de fet aquí és quan descobrim que Gas va ser creat en un laboratori i que els seus pares de fet no eren els pares reals, sinó que era Birdy, que el va crear a través d'un experiment que no sabem exactament de quina manera el va crear, però estaven investigant alguna cura, alguna medicina que se'ls va escapar de les mans i va crear l'epidèmia, va crear aquest naixement d'aquests éssers híbrids, però encara tenim blancs en quant al que és com va néixer Gas, almenys amb el que ens planteja la sèrie a partir d'aquí, no? Però clar, al nano li suposa un xoc descobrir que els seus pares no són els seus pares, sobretot el seu pare, i l'esperança que tenia en Birdy de trobar la mare, que el descobrir que tampoc en realitat és la seva mare, no? Llavors, quan, clar, és un nen que desconeix moltes coses, li parlen de l'adopció, li parlen de les coses, però clar, en aquell moment és un xoc i el que fa és fugir. No sé com ho heu vist tota aquesta part.
Mira, jo diré que a mi el personatge de la companya científica, que ara no recordo, Ignasi, com es diu, però de la companya científica... És que imagina't, ni ho recordo, perquè la descriuen tan vagament, no m'ha agradat gens, perquè en una imatge de flashback es veu com elles dues estan assabentades i quasi al mateix nivell del que passa en el laboratori. Com és que aquí sembla que no sàpiga què passava... I no ja per amagar, ja em direu, no, és que no li vol donar informació a ningú perquè no es disgusti o perquè no...
Bueno, no li dona, diu, mira, entra allà, llegeix el paper, se li trobaràs tot.
Però hi ha algun moment en què fins i tot ella mateixa és com si divagués, i a mi això no m'ha agradat, perquè ella era una científica de laboratori.
Us creieu de veritat que és amiga de la...
No, hi ha algú que no em quadra. No, hi ha algú que no em quadra aquí.
Però bé, té una ràdio, que aquella ràdio... Bueno, o sigui, clar, perquè és a la casa de Birdy, i aquella ràdio comunica amb Birdy al final
no
del capítol.
Però no ho sap que funciona. Ni tan sols No, ni tan sols crec que sàpiga que la Birdy és viva o... Realment no sap on és. Vull dir que no...
La mare l'ha tingut desconnectada tota l'estona, eh? Mm. També potser és per alguna cosa.
A més,
cosa.
Em va semblar molt cruel que acompanyés o convidés en Gus i a la resta a pujar a l'àtic a remenar els papers perquè sabia que s'assabentaria. Aquell és un...
Sí, és una mica
és
fred,
un projecte.
No? És allò, dius, bé, t'ho deixo aquí, ja ho descobriràs tu, en lloc d'explicar-t'ho, intentar-t'ho colar bé, no? Clar, perquè tot és molt fred.
Jo crec que és el típic personatge infiltrat, el que potser està esperant de que es trobi algun senyal de la mare o d'en Gus, i que ara mateix potser fins i tot és qui ha avisat els de l'Asman.
Jo entenc que és el propi Gus, no?, quan ell creu que realment
però
existeix...
Però arriben molt ràpid.
Sí, no? Perquè sí, estan per allà, no? Perquè,
home,
de fet, però...
és que no té cap ni peus, és que arriben superràpid.
Perquè sembla que tot estigui molt a prop, no? És a dir, el zoo està a prop d'on estava la casa de Birdy. És a dir, jo crec que és que arriben ràpid perquè estan...
Jo crec que...
bastant a prop.
Jo...
I és el propi Gus que els acaba cridant, no? Perquè ell, quan troba l'avioneta i troba els papers de la reserva, diu, bé, aquí hi ha la reserva dels híbrids, que els cuiden, que no sé què, tots allà en cuidaran bé, no? És allò que... com que la seva mare, doncs, resulta que no és la seva mare biològica, és com, ja no vull saber-ne res, me'n vaig a la reserva com a opció B. I és per ràdio que comunica, quan aquesta reserva no existeix, i és aquesta trampa dels últims homes que fan servir per capturar híbrids.
Hi ha diverses coses que no sabem. O sigui, una podria ser... però és que igual que podria ser aquest personatge, un personatge infiltrat per part dels Lastman, també podria ser que estigués en contacte amb l'Aimé. Perquè també és curiós que l'Aimé al final de la sèrie doncs sàpiga exactament qui és en Jipper i que li digui la frase aquesta de hem d'anar a salvar els nostres nens. És com aquí hi ha un control que no sabem per part de tothom que encara no ha sortit a la sèrie.
Sí, l'Aimé és la terapeuta, que ara parlarem d'aquest personatge, que és l'altra història paral·lela de la pròpia
sèrie. I ara ha saltat, ara anava massa ràpid.
Sí, ara ha saltat, però bé, és igual, ja acabarem una mica amb aquesta trama, no?, que al final, clar, perquè clar, aquí tenim el Jepper que se'n va a buscar el gas, que els acaben atrapant tots dos els últims homes. De fet, el Jepper li disparen i el donen per mort. Que evidentment no està mort perquè si no malament aniríem per la sèrie, i l'altre que és el personatge de Bert que s'acaba quedant a la casa, que acaba descobrint algun dels secrets i que aconsegueix comunicar amb la mare, Birdy, no?, que està a Alaska, sembla ser, i aquí ens deixa aquest cliffhanger de cara a la temporada vinent.
S'ha confirmat que es fa la temporada vinent, per cert?
No, encara no tinc notícies de segona temporada, però a veure, ha estat de les sèries més vistes de Netflix des de que es va estrenar. Vaja, jo suposo que és qüestió de poc temps que s'anunciï.
Però ha sigut un risc gran, és que és on volia anar a parar, de que precisament hagin deixat un final tan obert quan la sèrie, bueno, ara sabem que ha funcionat, però podria no haver funcionat i haver-se cancel·lat aquí i ens hagués quedat amb tot en l'aire. Normalment, amb el costum que tenen últimament, encara que sigui tancar les trames que han obert aquesta durant aquella temporada, doncs, bueno, és el que dic, és que aquí no han tancat ni una i és una mica, ha sigut una mica valent.
Bé, si voleu saltem, abans que convergeixin les trames, saltem a la segona trama, que si ja és una trama més secundària, que és el que envolta a Amy, Wendy i Bobby, que era aquell personatge que comentàvem abans. Amy, que és una antiga terapeuta, que la interpreta l'actriu...
Dania Ramírez.
Això, Dania Ramírez, que l'havien vist a sèries com Herois, o X-Men, la decisió final, que era un...
Terapeuta de parelles.
Sí, sí,
fastiguejada,
sí.
Ja.
El que passa que acaba convertint-se en fundar la reserva de veritat en un zoo, acollint a diferents híbrids amb el pas dels anys.
Cultivant hortalisses, flors i plantes.
Bueno, i vivint de manera feliç en aquest zoo i construint la família i adoptant...
Bueno, feliç, a veure...
Perdona,
més feliç
sí.
Que abans, sí. Ara amb molt de risc.
I acaba adoptant a Wendy, no?, que és aquesta nena mig porc, mig humà, que s'acaba trobant a la porta de casa, que algú l'ha abandonat, l'ha deixat allà, ella la troba, l'agafa, la cuida i la cria com si fos filla seva. I van adoptant a poc amb el temps, juntes, tota la família d'híbrids que es van trobant. i acaben portant-los tots allà, no?
Sí, però tu no vas veient com arriben. I llavors, quan arriba aquell capítol de desenllaç, no?, de que han d'abandonar el santuari perquè el general aquest tan donel, l'Steven Abbott, els ha descobert a través de les comunicacions de ràdio. Ella té un aparell de ràdio. Doncs comencen a aparèixer híbrids per totes bandes. I per això quan han arribat, no ens ho han ensenyat.
Sí, arriben molt de cop, no? Home.
Jo crec que és d'aquelles coses que, bueno, com que la història central la teníem amb en Jipper i la teníem amb en Gas, doncs han anat molt ràpid en aquesta altra història, però és d'aquelles coses que jo crec que es reserven de cara a la segona temporada, de que ens puguin explicar, puguin fer un flashback i que ens puguin explicar amb més deteniment.
Doncs jo crec, Mercè, que la segona temporada més val que s'afanyin a rescatar-los, perquè el ritme que va el doctor Singh i el general, amb les seves exigències, que sabem que no treballa per si sol, jo crec que aquí treballa per alguna organització molt més potent, massa ràpid, eh? Vull dir que se'ls poden acabar aquell grapat pobre, aquell grup de híbrids en 2 dies.
Sí, bueno, i aquella següent... Clar, ella és curiós, no? Són aquestes coses que ella els vol protegir, els envia als túnels perquè estiguin segurs, i al final el general Abbott i els últims homes els acaben trobant, i en canvi a ella no la troben i capturen la mainada.
És molt estrany, a mi no m'ha agradat gens aquest desenllaç.
Jo crec que sí, és molt potent. M'ha semblat allò una mica dur, la contradicció, no?, d'intentar salvar-los, i al final jo que em volia sacrificar per ells, sóc jo qui m'he salvat, i en canvi les criatures se'ls han endut tots, quan jo els havia intentat posar en un lloc perquè estiguessin segures.
Però qui la caga?
Sí, s'equivoca.
En
sí,
Bobby. Que és maldestre i es deixa veure quan no s'ha de deixar veure.
Clar, perquè és com un bebè, és molt petit. Ell, bueno, és molt innocent, el personatge.
No ho sé, eh? Si és això.
No, ara no carregueu contra el Bobby, pobret, escolta.
Però, en fi...
Sí, no, al final, a mi em passa igual, que per això al final és que li agafes una mica de mania, però bueno.
Sí. Dius, home, qui te manava tu? No, el pla era aquest, no? No te surtis del pla. Llavors, no has entès prou bé de què s'havia de fer. Tot estava molt, molt pactat. Per cert, que la Wendy parla amb llenguatge de signes amb la resta de híbrids.
Sí, perquè no tots dominen el llenguatge. Clar, el tema de no dominar el llenguatge, jo penso que és més
perquè... oral, eh?
Sí, el llenguatge oral és potser perquè no han tingut contacte amb humans i no han anat a escola, que no pas perquè no tinguin la capacitat de parlar, entenc jo, perquè sí que veiem que tenen la capacitat de parlar els híbrids.
És molt interessant. Aquest punt, i pot ser molt polèmic, no? Perquè anem a la pedagogia del llenguatge, no? I allò que ens fa humans. Perquè allò que ens fa humans és la capacitat del llenguatge. I aquí molts no la tenen. I se suposa que no la tenen perquè, clar, fa 10 anys de l'aparició del virus i el més gran és en Gus perquè va ser el primer, i llavors van venir la resta. Se suposa que la resta, doncs, tenen de 10 cap a avall, i aquests potser ja no han viscut amb adults i ja no han tingut aquest contacte i, per tant, no han desenvolupat la llengua.
Jo crec que és una barreja, de les dues coses. Per una banda, crec que hi ha híbrids que són més humans i híbrids que són més animal. En aquest cas, jo crec que en Bobby es comporta com es comporta perquè és el típic animal confiat i bonifaci que no té gaire intel·ligència humana, no té aquesta... És com un... Com ho diria?
Com un gos a les praderes, Marcel.
Exacte,
és un gos de les praderes.
Ja com està. Un gos o un gat domesticat, que si tu el poses en entorn salvatge, morirà.
Vale?
Doncs llavors aquest personatge és així, no té aquest rerefons de que es pugui malpensar ni mala fe, no té cap mala fe. Tot és instint animal, i a més l'han posat en un entorn que s'ha confiat i es confia. Vale? O deu venir, abans de que el trobés la Wendy, devia venir potser d'un entorn molt sobreprotector. I per una banda hi ha aquesta classe d'híbrids i uns altres que són més humans. Però sabent, clar, nosaltres hem estat tota la història centrats en Gas. Llavors, potser nosaltres estem donant de que quasi tots tenen la intel·ligència que tenen en Gas i tal, però no ho sabem realment, perquè realment el que ens trobem és que quan els troben els caçadors o els adults i tal, el primer que es sorprenen és de que pugui parlar, o fins i tot el metge, que quan el veu parlar amb en, quan en Gas li dona les gràcies, doncs es desmunta totalment perquè vol a la seva imatge mental ha de ser un animal.
Sí, sí. Bé, tenim...
Jo no acabo... Suposo que parlarem, no, del metge?
Sí, ara anem. Perquè... Tenim Amy, que escapa i rescata Jep, que el tenim allà estassat a terra, que l'acaben de disparar els últims homes.
Ella... Que jo no sé com el puja a la camioneta.
Sí, no, realment necessitaria una politja perquè no sé com s'ho fa, perquè allò és un tros d'home que no sé, deu pesar lo seu, no? Un jugador a més que comentàvem.
Deu pesar 140 ella, quilos.
Ella és forta, aconsegueix posar-lo a la camioneta, rescatar-lo. No?
Madeix com jo, eh? Vull dir que jo no ho acabo de veure, però bueno.
Jo abans he comentat això de que ha esmentat qui era i tal, i que em semblava, però això és un acte de fe per meva, eh? Que
home, no sigui i tant, també... quan us he dit a l'inici aquesta irregularitat, em referia a això.
Però a veure...
Aquests forats de guió que
però això
dius,
no és
home.
Un forat de guió, això és home, una llicència... A veure, això és, no és un forat, és una llicència.
És un sot que te trobes que...
Però tu pots agafar una politja i el puges
sí, home,
i ja està. Home,
va
amb una furgoneta.
Va amb una furgoneta.
Passa, anem d'anar de la idea i, escolta, ara hem d'ensenyar com col·loco una politja i aixeco el personatge. No, l'aixeques i ja està. Escolta, tira endavant, no passa res. Bé, i aniríem per al Doctor Singh. És complicat, perquè és un personatge desagradable. Ja quan
no
és...
per ell, ell ho fa bé. No m'agrada la relació que té amb la seva dona Rani, no m'agrada la Rani. M'agrada molt, per cert, el que passa en el suburbi aquell, en aquell barri. Això sí que m'agrada molt. M'agrada molt perquè allà es veu aquesta condició humana.
La pitjor, no? Perquè allà el pitjor de la humanitat està
perquè
en allà.
Perquè també l'hem vist a Walking Dead, que també s'ha ensenyat, no? M'agrada molt com ho tracten això, que s'ha d'ensenyar, per suposat. Però hi ha coses que ja ho sé que t'ho han volgut posar com a contrast, no? Que veus flashbacks que el doctor Singh està a l'hospital com a pediatre, amb la mascareta rosa, que són les que porten els pediatres, i després, i que va visitar, és el primer que va visitar la maternitat, que per cert, jo no sé com encara es fa això, la maternitat amb els bebès separats.
És igual, és una altra llicència perquè els vegis allà tots junts. I...
En fi, sí. I llavors tracta el primer cas, aquella dona que entra, que primer va, no em trobo bé, no sé què, i al cap d'uns dies torna i mor. I diu, espera't, què està passant aquí, no? I ja comences a veure el dit que tremola, aquell símptoma, que sempre en les pel·lícules de virus sempre hi ha un primer símptoma que la primera que el veus dius aquest se l'ha de sacrificar. I a mi m'agrada molt aquesta gent, aquesta mena d'associació de veïns i veïnes sàdics que a la primera que veuen una mica de tos i d'estornut i el dit tremolant ja els lliguen amb cel·lofana i els cremen tot. Són uns bèsties.
A mi tota aquesta part m'ha encantat. Tant el personatge del doctor... M'encanta com tota, precisament, que la sèrie vagi, com hem estat comentant tota l'estona, per un caire més amable, més de conte i tal, i que de cop arribem al poblat i et congelin el somriure amb aquesta, amb que de cop doncs, els contagiats els cremen vius, doncs em sembla totalment fantàstic i totalment adient, perquè és allò de, ei, no us oblideu que estem amb un virus i que estem amb la crueltat de la humanitat. I jo crec que tota aquesta part el que vol reflectir precisament és com és la humanitat. Com és? O sigui, amb els seus blancs i negres. El doctor té un fons bo i té un fons molt bo des del principi, però es veu cada vegada, doncs, té aquella humanitat de que ha de salvar la seva dona i es veu empentat cap a fer coses més fosques. Degut a l'amor que sent per la dona, i és per el seu propi amor. La dona, doncs, com qualsevol persona humana, ha agafat el virus i vol sobreviure, i jo crec que actua conseqüentment com una persona que vol sobreviure, però tampoc és un personatge dolent. I després sí que la massa, el que és el poblat, el que és l'egoisme en si de la gent, com hem vist a la mateixa realitat també, reflecteix molt bé en el poblat aquest, no? En el que cremen a una persona viva. Es pot fer qualsevol cosa perquè no em toqui a mi. No? Tot això està molt ben reflectit, perquè jo crec que mostra precisament el que ens vol mostrar és la part de la humanitat que no hem vist tant en les altres parts, perquè una és en gas, que estem veient els híbrids i estem veient una part aïllada, i l'altra, l'Aimi, doncs estàvem veient doncs, una part de, també, de, també és una altra part dels híbrids i un personatge també que està aïllat. Aquí no, aquí anem a veure com és la societat, com és la civilització i anem a veure les parts més fosques i les més humanes.
No us... Bueno, sí, però, bueno, aquí, però es comporten com una secta, eh? Vull dir que tampoc seria un reflex...
Bueno, es comporten com una secta perquè no deixen entrar ningú davant de la por d'infectar-se. És a dir, si deixem entrar algú, obrim la porta a la infecció i, de fet, ja quan tenen un convidat i sospiten, li veuen el tremolor i diuen, hòstia, aquest tio està infectat, ha vingut a sopar amb nosaltres, a veure si ens hem contagiat tots, el primer que fan és carregar-se'l. O sigui, sense manies.
A mi m'agradaria saber el grup de WhatsApp d'aquesta gent què hi diuen, eh? Perquè ha de ser brutal. No ho sé, també és una part de la humanitat. És una
No hi ha grup de WhatsApp, eh? De fet, és una de les coses que hem de parlar.
És veritat, no hi ha tecnologia.
La tecnologia ha desaparegut. És el primer que s'ha anat a la merda quan el món ha caigut, ha desaparegut la tecnologia.
No hi ha wifi i el doctor Singh va treballar amb cavall. Amb una euga.
Clar, si no hi ha benzina...
Ja, coses com l'electricitat i tal, crec que són també llicències que s'han pres una mica, no?
Sí.
Com que l'electricitat, com que el grup de nanos que defensen els híbrids tinguin electricitat
clar,
i puguin connectar-se amb videojocs i que sembla que es connecten per internet i tot.
Clar,
i
perquè es connecten a l'ordinador, no? I es connecten a base
però
de dades.
No, però són jocs, juguen amb... Si no recordo malament, són arcades.
Però, perdona, realitat virtual, eh?
Sí.
Vale. I ja s'entrenen amb realitat virtual.
Però, veure, però la xarxa és la que tenen allà, és a dir, no juguen amb gent que viu a l'altra punta del món.
Però encara que sigui tancada, el que vull dir és que tot això genera una quantitat d'energia bastant important com perquè estiguin jugant en xarxa, amb jocs, no sé, és una mica complicat de creure-ho.
Jo
però ja
ni havia caigut, la veritat.
Sé que per llicència de guionistes, no? Els joves, per empatitzar, i perquè a què es dediquen? Videojocs, ordinador, perquè a més un dels joves, a petició de la líder de la Bear, busca informació de la Birdie a través de l'ordinador. Tu com busques? Clar, tu busques amb un Google,
sí.
No?
Pot ser que hi hagi una part de la tecnologia que encara hi funcioni i que no estigui a l'accés de tothom. És possible?
Ja veurem com ho acaben resolent tot això, si és que bueno, poden fer generadors que funcionin per si mateixos i tal, però clar, això sí que en veritat és difícil, però bueno, ho obviem, diguéssim d'alguna manera, perquè sí,
bueno, al final
és el que dic.
T'has de creure que alguns tenen accés a tecnologia, d'altres, per les condicions que sigui, no hi poden accedir. És a dir, jo què sé, al final és... Alguns potser tenen generadors elèctrics, que altres no. Clar, de totes maneres, aquesta comunitat de veïns sí que hi ha electricitat i tenen bones condicions de vida.
Tenen aparells electrodomèstics,
sí,
no?, que funcionen.
Sí, per tant, sí que
però
hi ha...
Però wifi no.
Sí que hi ha un cert nivell de tecnologia. El que passa que és veritat que hi ha llocs que potser estan més comunicats que d'altres. Això sembla ser que sí que és així. Bé, sobre el doctor Singh, que estàvem aquí, també tenim aquest personatge del general Abbott, no? Que seria el gran dolent, el líder d'aquests grans homes que ve aquí a intentar esbrinar el perquè de l'epidèmia que agafa la mainada, que és el que ordena i que busca un metge, no? Perquè els obri, els sacrifiqui, intenti buscar, sigui una cura o sigui, no sé, o a vegades per plaer, no? Perquè, clar, aquí tens el doctor Singh, que és com és, que és un personatge, jo diria també que es va tornant agre o desagradable, que és un tio amb uns tics nerviosos... Que
saps que quin adjectiu li posaria? És un pusilànime. Jo,
però
aquest
no,
home...
però més, és que és com... Ja t'entra una mica que aquest tio... Jo més ho veus, no? És a dir, al principi bé, però si les circumstàncies de la seva vida fossin unes altres, no seria tan bona persona. I això és el que vas veient al llarg de la sèrie, perquè quan se li va plantejant, no?, entre l'espai i la paret, però dintre d'ell sí que hi ha alguna cosa que cara, o sigui, que té com remordiments o sentiments, perquè quan li porten el gas i veu que és un nen normal que parla, que és diferent als altres híbrids, és el que comentaves abans tu, Marcel, no té l'esperit ni l'ànima d'obrir-lo, d'operar-lo.
Sí, però mana portar un altre, clar, i és perquè, igual.
Perquè amb un altre que sigui més animal es veu en cor de fer-ho i en canvi no amb un nen.
Perdona, perquè... és un aquest... metge i està traint el jurament hipocràtic ja.
No,
o jo... sigui...
no. És que aquesta és la diferència. O sigui, una cosa, aviam, els metges mengen carn. No es fan vegetarians de cop i volta, no defensen tota classe de vida, sinó que salven vides humanes. Llavors, ell salva vides i ha dedicat tota la seva vida a salvar vides humanes. Llavors, amb els híbrids, si el considera un animal, és com quan sacrifiquen un animal per menjar-lo.
Bueno, de fet, està experimentant, no? Com en ratolins de laboratori. Pues...
Exacte, doncs exactament és això. Però en el moment en què li dona les gràcies per la llaminadura i mostra que és humans, doncs clar, i salva vides humanes, llavors allà es desmunta totalment.
Sí, sí, de fet el protegeix, és a dir...
Sí, sí.
Bé, llavors ens trobem ja, si voleu comentem ja aquest final, bueno, a banda del tema de Birdy ja hem comentat abans, per tancar la trama de gas, que és aquest punt ja on totes les trames convergeixen, no? És a dir, tenim aquesta reserva, aquest zoo que havia creat el personatge d'Amy, ara en possessió d'aquests grans, d'aquests últims homes, i els híbrids tancats en una mena de cel·les que s'acaben trobant junts i el gus com el líder, no? d'aquesta comunitat, podríem dir.
És curiós que li diguin santuari, no? Això també havia sortit en d'altres sèries i ens remet també potser al santuari d'elefants, no? Que rescaten elefants que estan perseguits per caçadors furtius i per no furtius també, alguns que surten descaradament. Però aquí no estan tancats, Ignasi, vull dir, poden interactuar.
Sí, sí,
és
però
un lloc, és un lloc humit, fosc, junts. Que estan tancats junts, sí. I tots queden perplexos també en veure en Gus més gran que ells i que parla i que es poden comunicar. I la Wendy també parla. I jo crec que aquí pot començar una segona temporada per un públic familiar prejuvenil o preadolescent que en què ells dos tinguin pes. A mi m'agradaria, perquè la Wendy trobo que l'actriu fa molt bé i haver-li tocat un animal amb els trets de porqueta i que tingui aquesta fusta de líder, de generositat, de guia dels altres nens i nenes híbrids. No sé, jo me l'imagino ja amb l'Emi fent una escola, bueno, i que tots puguin parlar.
Jo crec que les trames aniran per aquí, no, Marcel? És a dir, en lloc de tenir tres trames diferents, ja tindrem una història integrada que més o menys serà unitària. Em dóna a mi la sensació.
Sí, bueno, és tota la pinta que fa el final de temporada aquest, no? Al final, doncs, s'han integrat les trames, hem col·locat els personatges on els volien col·locar i, en principi, ara, després d'aquesta presentació de la primera temporada en el que hem analitzat tots els personatges, doncs ara ja sí, ara ja anem a endinsar-nos la trama i fer una unitària que ens digui cap a on anem.
Suposo que també explorant una mica aquest misteri de l'experiment de laboratori, ens explicaran una mica més coses, no? Ja sabem que el gas no és que li posessin així o gus el nom, sinó que és un acrònim de Genetic Unit Series.
Això està molt bé, ha estat molt bé. Mira, és un punt que precisament al còmic no hi és, eh? Mm-hmm. Però ho han fet molt bé per fer-s'ho venir bé i sí, sí, totalment lògic que ho fessin així.
Sí, sí, suposo que aquell també entrarà en joc el personatge de Birdy i bé, ja veurem a veure com també acaba ella integrant-se en tota aquesta història.
A més, el seu nom de tres lletres és que donava joc a que fessin això.
Mm-hmm. Sí, sí, no, ho podies fer, no, està bé, a mi també m'ha agradat, vull dir que ha estat bé. Molt bé, no sé, pràcticament ho han comentat tot, no? No sé si ens hem deixat alguna cosa.
Doncs jo diria que no, o sigui, a part de recomanar moltíssim a la gent que vegi la sèrie, no sabria més què dir.
Sí, que es veu d'on ha sortit la Wendy, no? Al final, sí. Al final, hi ha una imatge, hi ha una escena allà en què també es lliga una trama, un trauma més aviat, no? Que surt la Bear, que era adoptada, una família adoptada, i tenia una germana, la germana era híbrida, però ella no ho diu mai en la sèrie, i al final doncs, podem veure que resulta que la seva germana, que ella no sabia res absolutament del que havia passat, es pensava que de fet és morta, és la Wendy. I el que volem és que es retrobin.
Mira, això
és.
També m'ha agradat molt.
A mi també m'ha agradat el que hagin lligat d'aquesta manera aquestes dues trames.
Sí, ella es retrobarà amb la família que li queda, i la paradoxa és que en Gus, que ja tenia un pare que l'ha perdut i que li semblava que tenia una mare, resulta que no té res. I és aquí aquests... no? Es troben en el mateix nivell que es trobava la Bear quan les van conèixer, diguéssim, o encara hi són, perquè la Bear no és conscient de que la Wendy sigui viva. Però és aquest desencant, aquest desencís que també passa amb l'adolescència, que els pares deixen de ser els nostres ídols, no sabem si són models a seguir, tenim aquesta rebel·lia, els canviaríem en alguna ocasió, i és aquesta metàfora, no? Que, mira, tu tenies això, a més era un pare superguai, no? Pua, vull dir, clar, era un pare que sí que era molt sobreprotector, tenia els seus motius, i després els descobreixes, però és que, clar, li feia els contes, li feia els ninos, les seves mascotes preferides, és que...
Sí, el gos, eh?
El gos, que m'agrada molt, sí, que li digui gos. I
bueno,
clar...
El capítol aquest de Flashback que t'expliquen una mica com va arribar en allà i com va arribar a ser...
És que per mi, si parlem de capítols preferits, per mi és el primer... És el de Puba meet Virdi, no? Quan Puba i la Virdi es coneixen, i el capítol del tren cap a Colorado. Aquest és dels meus preferits.
La figura del pare, precisament a l'adaptació a la sèrie, és d'aquelles que ha guanyat moltíssim respecte a la del còmic, que era un personatge bastant turbi, i que, en canvi, aquí li han donat un rerefons també molt amable. Li han donat una història molt, molt millor, molt ben feta, i la veritat crec que s'explica... Mira, precisament en el còmic crec que no acabes d'entendre com en Gus pot ser tan innocent o pot ser de tan bona fe tenint el pare tan turbi que ha tingut. En canvi aquí ho entens. Li han posat un pare a joc i un pare que l'ha sobreprotegit i que han estat aïllat. Llavors sí.
També dic una cosa. Clar, el personatge de Gus en el còmic és també bastant diferent a com és a la sèrie de televisió. Aquí és... O sigui, el del còmic jo no me l'enduria enlloc. En canvi, el de la sèrie, escolta, me l'enduria on fes falta. Vull dir...
El punt comú és que manté la innocència. O sigui, que és un personatge... O sigui, dintre de tota del còmic, tots els personatges són turbis, absolutament tots. Cap saps allò per on anirà, tot és molt tètric, tot és molt tenebrós, però en canvi el personatge d'en Gus doncs, manté la seva innocència. I això ho han amplificat moltíssim a la sèrie i ja dic, i és on han començat a pivotar l'argument.
Molt bé, doncs res, ho deixem aquí, si de cas, aquesta tertúlia ja. Hem desgranat la sèrie sense spoilers, amb spoilers ja de la baix. Només ens queda esperar aquesta segona temporada, que esperem que es confirmi ben aviat. Si en heu arribat fins aquí, imagino que és perquè ja heu vist la sèrie, per tant, però si de cas, si no l'heu vista... Us recomanem que la veieu, i una vegada més he descobert aquest prodigi de la interpretació, que és aquest nen Christian Convery, que la veritat és una passada i que aguanta la sèrie ell sol, i que les escenes en què està el personatge de Gus realment són un autèntic plaer de veure en aquesta sèrie.
I tocar molta fusta perquè no sigui un d'aquells que s'espatlla ja, bueno, per la pressió que té.
No cridis amb el temps, home. No, no, no.
No el crido, però ja t'espanta.
Que hem vingut que com a la sèrie, portar bon rotllo, optimisme, home.
Perdó. Ara jo he fet la part del còmic, ara, la part tenebrosa.
Correcte. Molt bé, Marta, Marcel, gràcies, una forta abraçada.
Igualment.
Igualment, una abraçada forta.
Aneu al tanto amb les llaminadures, eh? Renteu-vos les dents quan acabeu.
Sempre.
Vinga, nosaltres continuem. I per parlar del còmic, concretament, de Sweet Tooth, de Jeff Lemire, de la línia Vertigo, tenim l'Arambo. Matí, Aram, què tal?
Hola, molt bé, molt content de ser aquí una altra vegada.
Doncs va, parla'ns de la part del còmic, que és el que t'ha agradat, que hi veus d'especial.
El còmic, primer de tot, ja té uns quants anys, o sigui, va començar a publicar-se fa més d'una dècada, per tant, l'adaptació de Netflix arriba ja avançada. Aleshores, el còmic és una mena de The Walking Dead, a mi és amb el que em va fer pensar més al principi. Després va agafant tons una mica més de llegenda i tons més onírics, però en principi és una història de supervivents que intenten fugir de la plaga. Bruteja. El còmic bruteja bastant en l'estil de dibuix. O sigui, Jeff Lemire, que és l'autor, és escriptor i també s'encarrega de fer els dibuixos, té un estil una mica desgarbado, que es diu en castellà, una mica deixat anar. Aleshores, el que passa és que quan vol ensenyar les escenes més oníriques, fa un canvi d'estil i una mica un canvi també de colorista. I aleshores, les escenes que són flashbacks o que són somnis agafen un altre to una mica més poètic, però l'estil de dibuix del món en el que està ambientat Sweet Tooth és tirana desagradable, perquè la veritat és que és un món lleig i desagradable, que en aquest aspecte em penso que se separa una mica del que és la sèrie de Netflix. La història més o menys és semblant. O sigui, tenim un nen que neix amb unes antenes enmig d'una plaga apocalíptica que acaba amb la humanitat i que coneix un home que el protegirà i tots dos intentaran primer sobreviure i després intentar trobar el perquè de la plaga. Al llarg del camí els hi passaran coses molt desagradables, tindran amics, i al final descobriran la veritat. Crec que podem parlar una mica de la sèrie de còmics perquè fa 10 anys que es va publicar.
Sí, sí, però perquè 10 anys als Estats Units, però aquí no es va publicar mai fins ara. És a dir, aquests dos volums recopilatoris que ha tret ECC han estat novetat. És a dir, que és un còmic bastant recent. Va sortir cap a finals de l'any passat, jo vaig fullejar i he de dir que tenia una certa atracció, però aquest dibuix lleig em va tirar una mica enrere. I ara, arran de la sèrie, dic, va, ara sí, ara és el moment, ho miro i sí, sí, la sèrie està molt bé.
Ah, la sèrie als Estats Units es va començar a publicar el 2009, va durar fins al 2013, i l'any passat van treure una segona part, una minissèrie de 6 números que es diu Sweet Tooth, El Retorn, que aquesta encara no l'hem pogut acabar de llegir, però quan la publiquin aquí ja la comentarem també. Imagina't si és vella la sèrie que estava publicada en el segell de Vertigo, que ja no existeix.
Sí, no, de fet a la nova publicació de ECC posen Black Label.
Clar, no té massa sentit, però
no.
Són coses d'aquestes de polítiques editorials. Aleshores, Jeff Lemire, aquest home, li agrada bastant fer històries, primera, que barregen una mica la realitat i el somni, perquè, per exemple, va ser guionista d'Animal Man i també feia que Animal Man entrés en contacte amb la part més xamànica del seu personatge. I ha fet històries que també brotegen una mica, com per exemple una de les que l'ha fet més famosa és Black Hammer, que és una relectura del còmic de superheroic. L'estan comparant una mica amb Watchmen, i ho trobo exagerat. Però està molt i molt bé aquesta sèrie. De fet, ara als premis Eisner d'aquest any, Jeff Lemire està nominat a 4 sèries. Vull dir que aquest home ara mateix està triomfant. Té nominat el Black Hammer, té nominat una minissèrie que es diu Bart Valiant, que ja la comentarem un dia d'aquests també, i té nominat una sèrie contínua que està fent per Image que es diu Gideon Falls, que aquesta no sé si s'està publicant aquí a Espanya.
Sí, crec que sí, me sona molt el nom. Jo no l'he llegida, però me sona.
Li donarem una ullada també. En tot cas, és un autor molt interessant, molt jove, només és 2 anys més gran que jo, per tant és jove,
super jove, no? Superjove, ara.
Home, amb l'any que fa que està treballant, ja ha treballat per Marvel, per DC, per Dark Horse, la veritat és que és un autor molt interessant i, de fet, crec que Sweet Tooth és una bona sèrie per enganxar-se i per començar a conèixer quin estil d'història es fa. No és apte per tots els públics. La sèrie té una quantitat de violència gràfica important. I no és només que es vegi sang i que es vegin cadàvers, sinó moltes vegades com ho mostra, amb la crueltat, perquè les persones que han sobreviscut, els humans que han sobreviscut en aquest món, creuen que la plaga o és culpa dels híbrids o que els híbrids tenen la solució i la solució està en destripar-los i descobrir què hi ha al seu interior. Per tant, per un motiu o altre, els humans sempre intenten caçar els híbrids. I això passa des del número 1 fins al número 40. Per tant, és una sèrie de descobriment de què està passant en aquest món i al mateix temps és una sèrie de fugida perquè els híbrids estan contínuament fugint dels humans i estan intentant que no els cacin. Mm. Ell diu, em sembla que abans m'has comentat que la sèrie es va rodar a Nova Zelanda, tot i que està ambientada als Estats Units, i ell diu que es va ambientar, quan feia els fons de les sèries, en la seva infància que va passar al comtat d'Essex a Anglaterra. O sigui, que les referències aquí són completament diferents i tot plegat és una mica un caos, però la veritat és que funciona, perquè aquest aire apocalíptic, però en lloc de ser un aire apocalíptic urbà, és molt un aire apocalíptic rural. La major part de les històries passen allunyades de les ciutats, que això és una de les diferències que hi ha de Walking Dead, sobretot al principi, que era tot molt urbà. Doncs aquí no, aquí la major part de les històries passen enmig de boscos i enmig d'Alaska i de paratges completament desolats i abandonats de tota civilització.
Que també és una de les coses que té en comú amb la sèrie.
Suposo que en un dels punts on més es separa, per exemple, és en el de Big Man, que és el personatge que rescata en Angus, en Sweet Tooth, el protagonista, perquè a la sèrie és, a la sèrie de còmics, és un exjugador de hockey salvatge. És una mena de Punisher, és una mena de castigador. O sigui, és un tio d'aquests que no té cap mena de problema en liquidar a qui sigui i que no es mor mai. Saps? Em va fer pensar una mica en, com es diu aquella pel·li que van comentar fa no gaire, la de Love and Monsters, es deia?
Sí.
Doncs aquests personatges que són supervivents i que és igual que s'enfrontin que sortiran vius, també, saps? Aquests personatges que són uns tios durs, capaços d'enfrontar-se a qualsevol cosa. Doncs aquest personatge és una mica això.
Sí,
i els nivells de...
De fet, Lemire ho ha confessat, que es va inspirar en Frank Castle. O sigui, no és amagada la referència.
Clar, o sigui, és que és una cosa bastant clara. Dius, aquest tio és, bueno, és el mejor en su trabajo, no? Agafant una mica la part de l'Obezno, també. I és un personatge molt torturat, que veus que té una ànima molt negra, molt fosca, i que es dedica a la violència perquè no sap fer pràcticament res més. De fet, si decideix protegir en Gus és perquè és l'única cosa una mica pura o una mica no contaminada que ha trobat en aquest món postapocalíptic i és l'única cosa que l'ancora o l'ancla una mica a la humanitat encara, que és curiós perquè és un híbrid que precisament no el fa sentir més humà a ell.
Hem de dir per això que és un còmic, jo diria, fàcil de llegir, també. És a dir, es llegeix de lectura ràpida, no té excessivament textos, els dibuixos també són grans, amb colors tirant a foscos, també, recalcant aquest to que ja comentàvem fosc que té el còmic, i depriment moltes vegades, perquè costa de llegir, no, o sigui, és fàcil de llegir, però també costa perquè hi ha moments bastant durs al llarg de la novel·la gràfica a mesura que vas avançant.
Exacte. No és un còmic com podria ser la sèrie Netflix per tots els públics. De fet, els pares que hagin estat veient la sèrie de Netflix i pensin, ah, mira, potser hi podria comprar el còmic en el meu fill, que se'l mirin abans. Que se'l mirin abans perquè la cosa jo crec que no aniria per aquí. Una de les coses que m'ha sorprès del dibuix també del còmic és que està pintat com si fossin una mica aquarel·les. No és l'estil de color dels còmics típics, que són colors molt més estridents. És una cosa així molt suau, molt neutra, amb tons grisos i una mica apagats al final. Dóna tot plegat així l'aire oníric que té la sèrie. Perquè en el fons estem parlant d'una sèrie postapocalíptica, però el rerefons de la història és la recerca xamànica dels orígens d'un personatge mitològic.
De fet, aquest to aquarel·la sobretot està en les portades, i hi ha un número també d'aquests especials que és apaïsat, que gairebé sembla pintat d'aquesta forma, com si fos un conte, de fet.
Jo crec que aquest recurs li va agradar perquè al llarg de la sèrie de 40 números n'hi ha algun més d'aquests. O sigui, la sèrie està organitzada en, com se sol fer ara amb la majoria de les sèries, arcs argumentals de 6 números, i el que fa Jeff Lemire és que entre arc argumental i arc argumental t'afegeix un còmic més, que és una mena d'epíleg o un pròleg de la següent, o un número que aprofita per explicar-te alguna història en flashback, o un d'aquests números apaïsats que fan avançar la història cap a un altre cantó o a un ritme diferent del que estem acostumats. En tot cas, m'agrada molt això que fa, perquè és com refrescant, saps? No és només empalmar minissèrie darrere minissèrie, sinó que hi ha aquests capítols de traspàs.
Molt bé, no sé si podem afegir alguna coseta més al voltant d'aquest còmic.
Que ens sembla molt recomanable per lectors adults, i que Jeff Lemire és un autor molt interessant i que val la pena seguir les històries que explica.
Per cert, el color és de José Villarrubia, que hi ha una introducció del propi colorista en el còmic, perquè és de Madrid, crec, i ha fet el pròleg per a la publicació de ECC.
Ah, molt bé, mira, això jo m'ho he perdut, veus? Ja ho buscarem. Ja ho tindríem, això, recomanar-la sense problemes. Fins a pròxima!
Després de tota una vida sent els enemics més famosos del món, en Tom i en Jerry estan a punt de començar de nou a la gran ciutat.
I avui toca ressenya de Tom i Jerry, aquesta pel·lícula estrenada per Warner. I avui tenim per parlar-ne en Pau Garriga. Pau, què tal? Com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí fent dibuixos animats. Com sembla, s'està convertint en la meva especialitat aquí.
Sí, sí, ets l'especialista, eh? Avui, per això, no sé si... Últimament no coincidim gaire, tu i jo, i avui em sembla que tampoc massa, però bé, tindrem una mica de tot, que també està bé, en aquesta adaptació, no direm en imatge real de Tom i Jerry, sinó que interactuen amb personatges de carn i ossos, però continuen sent els dibuixos animats de tota la vida. És a dir, tampoc hi ha hagut una transformació, una textura en 3D dels personatges. De fet, la textura que tenen és la de tota la vida, amb l'estètica de tota la vida en 2D, cosa que m'ha agradat, però interactuen amb personatges humans. Això ja havia passat a pel·lícules com Alvin i els Esquirols, amb el Jason Lee, que era l'estrella d'aquella pel·lícula. També teníem els Barrufets, que en van fer dos d'aquest estil, amb el Neil Patrick Harris, i ara arriba el torn de Tom i Jerry, li traiem el component 3D que tenien aquestes dues anteriors sagues, i els famosos, actors famosos i actrius, és Chloe Grace Moretz per una banda i Michael Peña per l'altra. Jo no sé, ara m'expliques com has vist tot això. Jo simplement, o sigui, ja t'he dit que li veig els mateixos problemes i defectes que tenien aquestes pel·lícules anteriors, que són una mica meh. I Tom i Jerry també l'he trobat meh en aquest aspecte.
Ai, jo no. Jo m'ho vaig passar molt bé. En part també perquè agraeixo del fet aquest que comentaves de que no hagin volgut fer un redisseny 3D o una... Bé, de fet, el dibuix és molt net, es veu molt nou, és molt bonic, cosa que també va lligat al temps actual, però han mantingut l'essència tant dels personatges originals, tant d'en Tom i d'en Jerry, com tots els secundaris animats que van sortint. I és una pel·lícula que, molt bé, perquè a més rius molt, jo vaig riure molt, els gags, em recorden els gags de quan jo mirava Tom i Jerry de quan era petit, de fet hi ha un parell de gags que són, ja els saps, perquè ja els veus a venir abans. I jo em vaig divertir molt. És una pel·lícula que no busca res més que entretenir els més petits. Fa honor a l'estil dels personatges, per mi, el gat i el ratolí, que es porten malament, però al fons no poden viure un sense l'altre. I no busca res, no busca innovar, no busca res més, busca agafar els dos personatges, fer passar una bona estona. En aquest cas sí que els més petits. Vull dir, no és una pel·lícula que vulgui anar... vulgui agafar un públic una mica més adolescent, juvenil, gran, sinó que clarament va enfocada als més petits. Però els que tenim aquesta vessant infantil encara de recordar els dibuixos animats que miràvem, perquè Tom i Jerry l'han fet de tot arreu i 50 vegades.
Sí, sí.
Doncs ens ho podem passar molt bé, i jo m'ho vaig passar molt bé a diferència de tu.
Sí, jo reconec que és una pel·li que segurament els més petits sortiran contents, això sí, però per altra banda trobo que és una oportunitat perduda per acostar aquests personatges a una audiència més moderna. És a dir, ja estem cansats, o tan cansats entre cometes, perquè ens agrada molt que repeteixin una vegada i una altra, sigui el Super 3, sobretot els dibuixos de Tom i Jerry de tota la vida, que són aquests produïts entre el 1940 i el 1967, que repeteixen fins la sacietat, i també gràcies a això ha fet que es converteixin en uns personatges intergeneracionals, és a dir, que han passat de generació en generació i encara avui en dia, però sempre amb aquest referent d'anar repetint una vegada i una altra aquests clàssics, perquè el que s'ha fet després no ha acabat de trobar l'èxit. Això és una manera... Aquesta pel·lícula suposo que el que intenten és tornar a fer un d'aquests productes, en aquest cas... en aquest model de Hollywood que ja hem dit, no?, d'agafar amb personatges reals i interactuar-los amb dibuixos animats, i a mi és que, de fet, la part de Tom i Jerry, purament Tom i Jerry, m'agrada. I estic molt d'acord amb tu, que jo crec que és que no inventa res, perquè totes les escenes de Tom i Jerry ja les hem vist abans. És a dir, agafen els curts de tota la vida i el posen en el context de l'hotel, però els personatges fan exactament el mateix. És a dir, no han inventat res. Tot el que hem vist als dibuixos està aquí. I podria dir que fins i tot hi ha escenes que són calcades. Quin és el problema? Això dura molt poc temps. I hi ha un excés de protagonisme, penso, dels personatges de carn i ossos. Hi ha tota una trama d'un casament que se celebra a l'hotel d'uns influencers de Nova York, que és que no m'interessa per res. El Michael Peña, jo crec que ganes les justes de fer la pel·lícula. I a vegades es nota com que, no sé, la interactuació també amb els personatges de carn i ossos, l'única que he vist que s'esforça una mica és la Chloe Grace Moretz. Per la resta, no sé, jo ho he trobat bastant just. I he pensat que Tom i Jerry en aquesta pel·lícula eren els secundaris de la seva pròpia pel·lícula. I...
Clar.
Això a mi no m'ha agradat. M'ha avorrit bastant en aquest altre aspecte.
Jo reconec que a mi me sobra metratge d'humans, per dir-ho així. O sigui, és cert que la trama del casament no t'aporta res. A més a més, en aquest cas, els novis, els dos actors que l'interpreten, pobres, no, ja dius que no s'esforcen alguns a interactuar amb en Tom i Jerry, però és que ells ni entre ells dos.
Qualificar-los d'actors, aquest parell, crec que és ja una generositat per part teva impressionant.
Sobretot ell, que no sé d'on t'ha sortit.
Sí, no, ell és molt dolent, pobret.
Déu-n'hi-do. Però, clar, a veure, són l'excusa. Realment, per exemple, per comparar-la amb els Barrufets o Alvin i les Ardilles, sí que és cert que tens la sensació de que la trama en aquestes dues pel·lícules estava més orientada als personatges animats, i aquí Tom i Jerry simplement estan allà per fer algun gag, alguna malifeta i poca cosa. Jo crec que aquí sí que s'haurien d'haver esforçat una miqueta més per donar-los més xitxa, vull dir, no implicar-los una miqueta més en el protagonisme. I reprenent un moment el que has dit d'una oportunitat perduda per acostar aquests personatges al públic potser més juvenil o més actual, però després no trobes que ens haguéssim queixat de que no són els Tom i Jerry original?
Però això ja sí. Ha passat alguna altra vegada, que han fet Tom i Jerry que eren amics tota la pel·lícula.
Clar, però... La gràcia de Tom i Jerry és els cops,
el que
li dona el cop amb la paella i li cauen totes les dents. Que
és l'humor físic, i tant.
Exacte, i és el que funciona, i és el que agrada, i jo és una cosa que agraeixo, que no hagin volgut modernitzar-los o actualitzar-los. Sí que és cert que són una miqueta més, com et diria, és un humor una mica més blanc i no tan salvatge com els primers Tom i Jerrys, perquè Tom i Jerry deixa'ls anar en els de dibuixos animats, Tu els mires ara quan ets adult i dius, Déu-n'hi-do la mala llet que gasten.
Sí,
i aquí s'han tingut una mica. Però si no haguessin fet això, jo, per exemple, a mi no m'hagués agradat tant perquè no haguessin sigut els Tom i Jerry que jo considero els originals, els que l'essència que tenen, que sí que l'he trobat en aquesta pel·lícula, i per això m'ha superat això que dius, que l'argument és molt senzillet, que els gags són repetits, però... Jo he gaudit perquè he tornat enrere amb aquest nen petit que s'ho passava bé mirant Tom i Jerry.
Sí, però jo el que he ajuntat tots els trossos que surt Tom i Jerry i potser em surt 15 minuts d'una pel·lícula de 90. I clar, és com... no sé, és que tenen petits moments enmig de tota una trama de personatges humans que és que falla per tot arreu i és que no té cap, o sigui, no té cap interès. No sé, a mi és que m'assobra tota aquesta part. I, no sé, jo és que aquest tipus de pel·lícules que barregen humans amb personatges de dibuixos crec que és un error i és que no n'hi ha ni una de bona. Vull dir, totes fallen per allà mateix. És com un patró de Hollywood que es va repetint. Escolteu, tant costa fer una pel·lícula de Tom i Jerry i la fas tota d'animació? Ja sé que... O sigui, ja està. O sigui, no cal que inventis res. Fes una pel·lícula de Tom i Jerry pel cinema. I si la vols, la fas amb animació tradicional, també, perquè ja que els has agafat i els has adaptat i els has posat en pantalla en animació tradicional, com és aquesta pel·lícula, fes tota la pel·lícula així. I fes que ells siguin els protagonistes, perquè ja t'he dit, a mi el que tinc la sensació és que, malgrat que he rigut segurament a les mateixes escenes que tu, però he rigut molt poc, perquè és que trobo que els he trobat a faltar a la pel·lícula.
Clar, jo reconec que he estat tota la pel·lícula amb el somriure a la cara, tota, i he rigut, suposo que sí, això que dius, les mateixes escenes. Fer tota una pel·lícula animada de Tom i Jerry, clar, després jo crec que han aprofitat ara una miqueta que de fet, hem mencionat els Barrufets i Alvin i els Esquirols, però això també ara ho hem vist, que ho havien fet amb Playmobil, també s'ha fet amb Lego, en certa manera. Bé, han agafat aquest estil i crec que han dit, doncs això sembla que funciona, hi ha moltes pel·lícules que ho han anat fent, doncs ho adaptem també. Hauria sigut una pel·lícula radicalment diferent, perquè si haguéssim anat a veure només una pel·li de Tom i Jerry, potser això t'hagués agradat més. I només vull mencionar aquí, abans d'acabar, qui va enganyar Roger Rabbit. No em pots dir que no hi ha cap pel·lícula bona que barregi humans i dibuixos animats, havent-hi aquest clàssic mític.
Sí, però allò era un personatge original. Aquí, sí, el que... O sigui, la diferència és que estan agafant a personatges que només s'han mogut en el món de l'animació per fer la seva versió de Roger Rabbit, no? D'això, i crec que no funciona. No funciona a nivell crític, si tu vols, perquè sí que és veritat que Alvin i les Ardilles, no sé si va tenir 3 o 4 entregues, vull dir que no devia anar malament econòmicament, i els Barrufets poder és el que va fallar més, perquè en va tenir 2 i la tercera que van fer ja va ser només d'animació. Vull dir que, bé, no sé, a veure què passarà amb aquest Tom i Jerry, que sí que ha estat la pel·lícula postpandèmica que sembla ser que ha obert una mica la taquilla als Estats Units i que ha funcionat millor que Raya, que ja és una cosa que em sorprèn bastant, però aquí està.
Bueno, clar, Raya tens l'efecte Disney, que també no sé si té més pes que HBO Max, per exemple, o com funciona, però bé, també va a dos públics diferents, perquè Raya potser és una miqueta més juvenil i el que dèiem, Tom i Jerry l'enfoques més als petits.
Sí.
I els petits, els juvenils van sols al cine, els més petits els pares els has d'acompanyar. Per tant,
també
fas pujar la taquilla.
Molt bé, doncs aquí queda aquest Tom i Jerry que encara teniu pel cinema. Si voleu aprofitar, doncs el veieu o us espereu que l'HBO Max arribi aquí i l'acabi posant. Pau, moltes gràcies per acompanyar-nos. Una forta abraçada.
Un plaer, com sempre, Ignasi, una abraçada.
Fins aquí el programa d'aquesta setmana. La música que heu escoltat avui pertany a Scott Buckley i Epic Soul Factory. Acabarem amb música, concretament de la banda sonora de Sweet Tooth, composta per Jeff Grace. Qui us parla, l'Ignasi Arbat, m'acomiado de tots vosaltres. Recordeu subscriure-us al canal de podcast a iVoox, feu un m'agrada en aquest àudio i visiteu la nostra web ningunoesperfecte.cat. La setmana vinent toca tancar la temporada. Ho farem amb un programa extra que contindrà un especial de Viuda Negra i una entrevista que encara no us puc avançar, però que si aconseguim tancar a temps, segur que us agradarà moltíssim. Fins llavors, ningú no és perfecte.